El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i parlem ara, abans de res, del temps. Aquests dies de vacances per Setmana Santa, tots hem estat amb la mirada posada al cel per veure com es presentava el temps i el resultat han sigut pluges i més pluges. Unes pluges que doncs, han paralitzat les processons, han paralitzat vacances també, però altres persones ho han agraït per la situació de sequera doncs, que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar avui amb el Guillem Martín, que és professor de Meteorologia i Climatologia a la Universitat de Carlemany, i amb ell el que volem és fer balanç d'aquests dies. Guillem, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquests dies de Setmana Santa, esperàvem pluges, però clar, justament ens han enganxat aquests dies que realment la gent fa vacances, surten les processons. Ha sigut una mica quan no tocava, no? Però realment molt necessàries, no?
Sí, i tant, sí. Ens hem de quedar amb això, amb que les pluges són molt necessàries. Sí que és veritat que molts ens hauran xafat la guitarra, per dir-ho d'alguna manera, amb les activitats a l'aire lliure que teníem programades, però amb la situació en què estem d'emergència per sequera, ens ha de ser igual quan plogui i l'important és que ho faci.
Clar, hem tingut pluges, però també hem tingut alguns dies que ens ha donat un respir, no, aquest temps?
Sí, evidentment. Primer de tot per l'agricultura. És molt positiu que plogui aquesta època de l'any, perquè els sembrats, tota la vegetació, els arbres, els fruiters, estan en plena brotació, en plena floració, encara alguns, fins i tot, i és un moment de l'any en què les plantes necessiten molta aigua, i després també per les reserves hídriques que tan conegudes i tan comentades en els darrers mesos, doncs bé, s'estan veient lleugerament incrementades i per tant tot això és una molt bona notícia.
És habitual en aquesta època de l'any que hi hagi aquest temps, no?, tan estrany, que de repente nevi en algunes zones, que altres comenci a ploure i tinguem uns dies de pluges intenses, després que torni a sortir el sol i faci calor. Suposo que és normal.
I tant. Sí, i tant. És un temps totalment primaveral, o sigui, és el temps que ha de fer aquesta època de l'any. Mira, si coincideix amb Setmana Santa, com ha passat aquest any, doncs hem d'acceptar-ho també, no podem fer res, per sort, i benvingut sigui. Sí, aquest temps que ha fet, hem tingut variacions de la cota de neu, que si algun dia era més alta, cap als 2.000 metres, algun dia ha baixat fins i tot als 1.500 o fins i tot per sota, i per tant molta variabilitat, estones també amb sol, algun matí fins i tot àmpliament assolellat, i bueno, és un temps totalment primaveral, una forta variabilitat i una, diguéssim, un catàleg, un ventall d'episodis i fenòmens meteorològics molt ampli.
Han pogut aquestes pluges ajudar una miqueta a la situació de sequera que teníem? I que tenim?
Sí, evidentment. Sí, ha sigut un alleugiment de la situació de sequera, però vaja, les reserves encara són força baixes, s'haurà de veure encara com acaben de reaccionar els cabals i les reserves amb aquestes pluges, a veure si són suficients per sortir de la situació d'emergència de les conques internes i per donar estabilitat amb aquesta recuperació. No hem d'oblidar que les reserves encara són molt baixes i per tant, doncs, s'ha d'estabilitzar la situació, no n'hi ha prou amb unes quantes pluges que facin pujar doncs, un percentatge, encara que sigui considerable en pocs dies, però encara en valors absoluts estem a la franja baixa per l'època de l'any en què som, que hauríem de tenir unes reserves hídriques doncs, que fossin molt més importants.
Clar, hauria de ploure molt més perquè puguem recuperar aquesta aigua doncs, i aquest percentatge no, que tant fa falta. Com es preveuen ara, per exemple, els mesos de més calor, en els que comença l'estiu, sobretot per la sequera, suposo que serà un estiu dur, no?
Bueno, encara, diguéssim, encara hi ha espai per l'optimisme, encara, diguéssim, que podríem dir que això ha sigut el començament del que podria ser una recuperació, i s'haurà de veure com passem les següents setmanes i els propers mesos, amb que, si bé es preveu que la temperatura sigui més alta de l'habitual, de fet, avui en dia ja totes les previsions a mitjà i llarg termini indiquen temperatures més altes de l'habitual. Això és un hàndicap per la sequera, perquè vol dir que la evapotranspiració augmenta, per tant s'evapora més aigua de terra, no? Però, bueno, a nivell de precipitacions no es preveu que sigui un escenari molt sec. Per tant, encara hi ha espai per l'optimisme.
Doncs esperem que aquest optimisme sigui real, que vinguin pluges per tal de recuperar i millorar aquesta situació de sequera que estem patint. I així que moltíssimes gràcies, Guillem Martín, professor de Meteorologia i Climatologia de la Universitat Carlemany, per parlar-nos d'aquests dies de Setmana Santa, que hem hagut de patir doncs una mica aquesta climatologia, però si ens ho parem a pensar és positiu per tot el que estàvem vivint. Moltíssimes gràcies, sí. Que vagi molt bé.
Evidentment, moltes gràcies a vosaltres.
Clar, i parlem de la situació, en aquest cas, de les platges pel temporal que ha fet aquests últims dies per Setmana Santa, perquè les platges metropolitanes estan ara en fragilitat màxima. Fins a 25 metres menys d'amplada, esvorancs de 3 metres de profunditat i equipaments malmesos. Aquesta és la situació actual que viuen les platges catalanes. I avui volem parlar amb el director de Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Agustín Sánchez. Agustín, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del temporal de estos últimos días. Y claro, vosotros de hecho hicisteis un estudio, habéis hecho un estudio en el que habéis analizado qué zonas del litoral están en peligro por el cambio climático y esos temporales, ¿no?
Exactamente, sí. Las zonas más afectadas, es decir, las playas más vulnerables a los factores climáticos, son las zonas costeras bajas y que no reciben suficiente arena, como por ejemplo las playas en los deltas, o las playas urbanas y rigidizadas, como pueden ser en la costa catalana, pues las playas urbanas de Barcelona, o una costa como la del Maresme, que está entre Barcelona y Blanes, el inicio de la Costa Brava, y que tiene detrás un ferrocarril y una carretera que la rigidizan completamente. Pero esto es una problemática común a muchas, bueno, a todas las playas del Mediterráneo y de otros mares del planeta.
¿Y qué pueden hacer las administraciones, por ejemplo, en los puertos y en los paseos marítimos para hacer frente a esta situación?
Bueno, nosotros lo que hemos recomendado es que elaboren un plan. De hecho, nosotros hemos preparado un plan para el gobierno de la Generalitat, que elaboren un plan en el cual, pues para dos escenarios, que son el 2050 y el 2100, para dos horizontes, perdón, que son el 2050 y el 2100, y para dos escenarios climáticos, uno intermedio y uno pesimista. En el intermedio el nivel del mar sube alrededor de medio metro y en el pesimista alrededor de un metro para el año 2100, ver qué efecto tendría sobre el retroceso de las playas, los daños en los paseos marítimos y la funcionalidad e incluso la seguridad de los puertos. Y con este plan pues se puede hacer un ranking, porque todo a la vez no se podrá arreglar, que nosotros llamamos adaptar al nuevo clima.
Claro, ahora mismo se ha publicado también la noticia de que en el año 2100 el 85 se va a reducir un 85 centímetros en las playas de Barcelona, por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de una reducción realmente preocupante. Al final está la duda, ¿no?, de si van a desaparecer o no las playas.
Sí, nosotros no son centímetros, son más 100 metros, pero bueno, hemos realizado para las playas más características del litoral catalán, hemos proyectado cuál será su retroceso. Y entonces, no todas las playas serán sostenibles si continuamos con este ascenso del nivel medio del mar, que desgraciadamente poco podemos hacer para enlentecerlo. Y también si no actuamos sobre las playas dándoles más ancho o proporcionándoles más sedimento o algún otro tipo de protección que reduzca su vulnerabilidad ante el cambio climático, ante el nivel del mar y el oleaje, que son los dos factores principales del cambio climático.
Claro, al final todo esto está producido por el cambio climático.
Sí, y lo malo es que el nivel medio del mar, si, aunque estabilizáramos actualmente este año la emisión de gases de efecto invernadero, el nivel medio del mar seguirá subiendo por la energía térmica del agua pues unos cuantos siglos más.
Por lo tanto, ¿hay margen de mejora? ¿Hay alguna posibilidad, alguna esperanza de que sí, esto no vaya avanzando como parece que va a hacerlo?
Sí, y es importante mantener un cierto optimismo costero, porque sí que se pueden hacer cosas, y nosotros lo que estamos promoviendo en el marco de otro proyecto de la Unión Europea dentro del Pacto Verde, que proponía buscar soluciones innovadoras para estabilizar las playas, estamos poniendo sobre la mesa soluciones basadas en la naturaleza y que con formas dunares o con irregularidades en la playa emergida o con praderías marinas en la playa sumergida hacen que la arena que tengamos dure más de lo que está durando ahora.
Claro, hablamos de las playas, pero por ejemplo los puertos, los paseos marítimos, sí que es cierto que a contrapartida de las playas se ven afectados, pero ¿qué pasa por ejemplo con los puertos?
Bueno, con los puertos hemos estudiado 5 modos de fallo. El primero es por exceso de rebase, exceso de volumen de agua que pasa sobre el dique. En este caso la solución es más fácil, porque es más convencional, es aumentar la cota superior del dique, la cota de coronación del dique. También problemas por falta de estabilidad en el manto principal del dique, porque al haber más columna de agua, más calado delante del puerto, pues pueden llegar olas mayores. Aquí habría que poner elementos, piezas de más peso, y también hemos estudiado todos los muelles y embarcaderos, qué les ocurriría con esta subida del nivel medio del mar, que en el Mediterráneo pues estos últimos son más fáciles de adaptar, porque poniendo embarcaderos y pantalanes flotantes, como ya se hace en los puertos, por ejemplo, del Atlántico, del Cantábrico, que tienen marea, pues el problema es más fácil de resolver directamente.
Claro, todo esto afectaría no solo, por ejemplo, a la gente que se va a bañar a las playas, ¿no? A los ciudadanos en sí, a los bañistas, sino que también a los barcos, a las embarcaciones, a la hora de salir a pescar, a hacer un viaje, ¿no? Un crucero, por ejemplo, lo que sea.
Y a los puertos comerciales también, claro. Es decir, nos afectaría a todos, porque se dificultaría el trasvase de mercancías en los puertos comerciales, la pesca en los puertos pesqueros, las embarcaciones de recreo en los puertos de recreo, y luego en los paseos marítimos, pues lo que estamos proponiendo es que si vamos a ser capaces como sociedad de mantener una playa adelante, pues el paseo marítimo será mucho más estable. Si no, habrá que pensar también en cambiar la sección del paseo marítimo.
Exacto. Pues Agustín Sánchez, director del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la UPC, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que se pueda hacer algo de esto que comentas y que haya un poquito de suerte y que podamos recuperar estas playas, que la previsión es complicada, es difícil, pero en este caso, si tenemos las medidas correctas, pues aún estamos a tiempo de mejorarlo y de evitar esos desastres. Muchísimas gracias.
A vosotros, a ustedes. Adiós.
Parlem ara de que s'han presentat 3 nous captadors de boira basats en la ciència i desenvolupats en el marc del projecte LIFE, que s'han testejat ja a les Illes Canàries amb resultats preliminars molt positius. Sobre el tema en volem parlar amb el Gustavo Viera, que es coordinador del proyecto LIFE Nieblas. Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de un captador, de 3 concretamente, captadores de niebla, que no pueden coger una gran cantidad de agua, pero sí que sirve, ¿no?, en este caso, para ayudar en contra de la sequía, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, realmente son 2 tipos de captadores. Uno, lo que se ha hecho es usar 2 tipos de mallas, son los típicos captadores comerciales que actualmente se pueden adquirir. Y por otro lado, hemos desarrollado un nuevo captador que hemos denominado innovador, que ha desarrollado el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y es el que realmente ha obtenido unos datos pues muy buenos y nos hace pensar que bueno, que tiene un gran recorrido este nuevo sistema que se ha creado. Por un lado, por la efectividad que tiene, por otro lado, por la gran movilidad que puede tener, porque no precisa ninguna instalación previa, ningún tipo de armado para su instalación, y por otro lado, pues su economía, puesto que es mucho más económico, pues que su construcción y por lo tanto tiene una mayor potencialidad de uso.
Uh-huh. Y aparte de esta función, ¿no?, para la sequía, ¿qué es lo que hace también además?
Bueno, realmente esta tecnología lo que hace es captar el agua de la niebla, pero sí me gusta clarificar que no estamos hablando de cualquier tipo de niebla. Normalmente estamos hablando de niebla orográfica, puesto que necesitas esta niebla, pero además necesitas viento. Lo digo porque, para hacernos una idea, los típicos bancos de niebla que se suelen dar en los grandes valles de la península, pues normalmente este tipo de fenómenos pues no son los más idóneos para esta captación, puesto que estos aparatos lo único que hacen son aparatos pasivos, no precisan de ningún tipo de energía. Lo que hacen es que captan las pequeñas microgotas que están en la niebla gracias al viento, al arrastre que hace el viento, y al chocar con nuestro dispositivo pues puede caer por gravedad y a partir de ahí captamos el agua. Una vez que captamos el agua, lógicamente esa agua puede ser usada para muchas funciones. Nosotros la usamos para tareas de restauración ambiental, puesto que estamos en zonas aisladas y estos sistemas nos ayudan pues a obtener este gran recurso o este preciado recurso en esta zona. Pero, por ejemplo, hay empresas que utilizan este tipo de sistemas para captar el agua y utilizarla para bebidas, para el uso humano, ya sea para agua gourmet o para derivados como pueden ser cervezas o otro tipo de bebidas a partir del agua de niebla.
Uh-huh. ¿Y la idea de dónde surge? ¿En qué momento se os ocurre vamos a coger el agua de la niebla en este caso?
Bueno, estos dispositivos hay que decir que no son nuevos. Se llevan usando muchísimo tiempo a lo largo de la historia. Los más afamados son los que denominamos captadores chilenos, que están en su origen en el país de Chile, en el norte, en los desiertos costeros, que la población local pues utilizaba estos sistemas para captar agua. Son sistemas muy sencillos, con dos postes de madera o metálicos, lo que fuera, y con una malla que los une, para que nos hagamos una idea, una vela para captarlo. Estos tenían muchos problemas, por lo que decía antes, necesitan viento para captar el agua, y estas velas pues solían romper, y el mantenimiento que tienen pues es mucho. De ahí, hace unos 40, 50 años, pues ya se desarrollaron sistemas mucho más robustos, que son los que también estamos usando en nuestro proyecto, que hemos cambiado, modificado diferentes mallas, pero el problema de estos sistemas robustos es que necesitan una cimentación para poderlos colocar y resistir estos vientos. Y esto, lógicamente, en el campo, en zonas aisladas, es complicado, puesto que necesitas infraestructura para que lleguen los camiones, llegue la maquinaria y tiene un impacto, lógicamente, en el territorio. Sí. Nosotros, a partir de un incendio, hubo varios incendios que hemos tenido, lamentablemente, en la isla Gran Canaria, y la intención de recuperar los bosques de niebla, llamados laurisilva o de Monteverde, en estas zonas, para evitar la erosión, para evitar la desertificación y recuperar el ciclo hídrico de la isla, pues planteamos utilizar los recursos naturales que nos da la propia naturaleza para estas tareas y así minimizar el impacto que generamos, por ejemplo, con la traída de agua a través de camiones. Y de ahí surgió la idea de utilizar los captadores de niebla, pues, puesto que estamos en una zona muy afectada por niebla, y también surgió la idea de mejorar estos sistemas para que puedan ser utilizados en lugares aislados sin necesidad de estas infraestructuras ni de estas alteraciones del medio.
Porque hasta ahora, como comentabas, se han probado estos tres captadores en los últimos meses en Gran Canaria, en Canarias, pero también, hablando por ejemplo de Cataluña, pues también se ha hecho una prueba, o se está haciendo en estos momentos, una prueba experimental, concretamente en el Garraf, ¿no?
Bueno, concretamente este proyecto, aparte de los captadores de niebla, también plantea diferentes metodologías innovadoras a la hora de hacer las restauraciones ambientales, de forma que estas sean más económicas, tengan mayor éxito y aprovechemos recursos como la niebla. Lo que se ha probado aquí en Cataluña es precisamente uno de estos sistemas que denominamos captadores individuales, que no deja de ser un mallazo de protección ante los herbívoros con una malla mosquitera que lo rodea. Y al final este mallazo o este pequeño captador por planta hace la misma función que un captador de niebla. Esa niebla de esta zona del Garraf pues va chocando con estos sistemas y va dando un riego continuado a la planta. Y lo que nos permite es aumentar el éxito de estas plantaciones, Por ponerte un ejemplo, en los datos que tenemos en Canarias, con los sistemas tradicionales tenemos una supervivencia aproximadamente de un 45% de las plantas que ponemos en campo. Con estos sistemas estamos llegando hasta el 90% de éxito. Esto lo que hace es que sean más exitosas, por supuesto, las actuaciones y, por lo tanto, sean también más rentables, más económicas estas inversiones públicas que se hacen en el medio natural. Y es lo que se ha probado también en Cataluña, que ha funcionado correctamente, y además también ya se está trabajando y se está planteando el uso propiamente dicho de los captadores en lugares tanto de Cataluña como otros puntos de la península. Y apunto más que ya se están usando, se van a usar también en otros países, tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea.
Así que poco a poco lo iremos viendo extendido ya por todas partes y con resultados, como antes decíamos, muy positivos, ¿no? Aunque cojan poca agua, sirve de ayuda en contra de la sequía y en este caso pues podremos avanzar un poquito más, ¿no? Hacia este futuro un poco más esperanzador, ¿no? Digamos.
Efectivamente, sí es importante dejar claro que no estamos hablando de sistemas que tengan capacidades de captación de grandes cantidades de agua, pero sí que es verdad que en lugares determinados donde se den las condiciones es una ayuda para sistemas agropastoriles, para sistemas agrarios, para pequeñas viviendas aisladas o otro tipo de uso. Pero sí que es verdad que también es muy importante valorizar primero o analizar primero cada uno de los lugares donde queremos instalarlo, porque las condiciones de las nieblas y sus peculiaridades en campo es verdad que precisan de un previo análisis, estudio y prueba antes de hacer grandes inversiones en un punto determinado.
Pues Gustavo Viera, coordinador del proyecto Life Nieblas, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta innovación en cuanto a sequía con la niebla de protagonista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
I de seguida parlem d'històries personals, de felicitat i de gent que viu a fora, a l'altra punta del món. Tot això després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hay que tener una entrada para ver una película y yo tengo la adecuada.
Jack Slater no puede perder. ¡Nunca lo ha hecho y nunca lo hará!
Lo que tú digas. ¿Su verdadero nombre lo creas o no?
Arnold Schwarzenegger.
Arnold Beckenbauer.
¡Schwarzenegger!
¡Salud!
El último gran héroe.
¿De modo que crees que estás en una peli?
¡Sí!
¿Y eso es todo?
Sí. El sábado a las 11:30 de la noche, en 13.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Hi ha gent que un bon dia decideix fer un canvi a la seva vida i començar una nova vida. Avui parlem de felicitat i coneixem la història de dues dones que viuen molt i molt lluny d'aquí. Parlem ara de felicitat perquè, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. Perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no pas en els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molts pocs diners.
Clar, això a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, de que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això a nivell de sostenibilitat, no, i dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs amb l'estudi que heu fet demostraria que no, no?
Exacte, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala on tenim una mostra tan gran fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no? De, per exemple, aquesta espiritualitat, de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn, doncs, pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat, i que és alguns dels factors importants, no, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia, doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no, en aquest sentit també.
Sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers, i jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una societat, en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats, i al final, quan et pares a pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses, que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat, i doncs parlarem de que no costa gaire, i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
I ara volem parlar amb l'Ingrid, que és una professora que viu a Finlàndia. A mi ja volem parlar entorn d'aquest debat de la, que s'ha generat de la felicitat, de si la gent que viu a aquests països és més feliç o menys que els que vivim, per exemple, a Espanya. I a mi ja volem parlar bàsicament de com és la vida allà, sobretot amb tant de fred que fa. Ingrid, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, diuen que Finlàndia és un dels països on la gent viu més feliç, on la gent és més feliç, i clar, tu podràs comprovar, has viscut a Espanya i ara vius allà. Quines diferències trobes? Com et sents? Creus que és així?
Bé, doncs jo no crec que amb el tema de la felicitat, quan es parla amb el tema d'aquest article, no crec que sigui com a que aquí pues, estan com molt contents o són com molt vitals i molt expressius, sinó que tenen unes necessitats i gaudeixen d'un benestar per mi molt destacable, i crec que és això al final el que els acaba fent més feliços. I crec que en aquest cas sí, tenen un benestar i és molt notable, és un país amb el qual es viu molt bé, sí.
Perquè tu, Ingrid, abans d'estar a Finlàndia, on vivies?
A Barcelona.
A Barcelona, a Barcelona ciutat,
sí.
No?
Sí, sí.
Mm. I com és que vas decidir fer aquest canvi? Perquè, clar, vulguis o no, és un canvi radical, no?
Sí. Doncs, mira, jo estava a la llista d'interinatge, estava a la Borsa de Mestres de Barcelona, i una mica cansada de rodar per escoles i de la inestabilitat que comporta, doncs vaig decidir apostar per un país on, en aquest cas, l'educació és puntera i també que em pogués portar unes oportunitats que potser en aquest moment a Catalunya no estava gaudint, i vaig decidir apostar per marxar, sí.
Uh-huh. I com va ser començar la vida allà?
Doncs mira, és una mica també el que explico al meu Instagram de Vibrant Ben Fort. Va ser, bueno, no sé com descriure-ho. Jo diria que curiós i molt positiu. Quan vaig arribar aquí encara era l'estiu, i perquè aquí es comença el curs a l'agost, i va ser com un canvi, bueno, doncs, paulatinament. Molt positiu, el considero.
I el fred, el clima, com el portes? I com el vas portar també al començament?
Doncs el vaig portar molt millor del que m'esperava. Aquí també el clima no és només el fred, també és la neu i tot això, i també fa que quedi com un, no sé, és un paisatge com molt de conte d'hivern i com clar, molt nadalenc. El portava i el porto bastant bé, al final amb roba, i si vas ben equipat, doncs no passes fred. Sí que ara que ja s'hauria de començar a acabar, que comença la primavera i que encara estem, que estem com a 0 graus, i és allò que ara sí que es comença a fer pesat, ja portem com molts mesos, no?, amb la neu i amb aquest temps. Clar. Ara sí que ja tinc ganes de que s'acabi, però molt bé, en general l'he portat bé, si vas preparat.
Clar,
no és massa problema.
És un paisatge de pel·lícula, no?, de conte, com tu comentaves, però clar, per la gent que viu allà ja estan més que acostumats, no? Per ells suposo que no deu fer quasi ni fred.
Segons com, sí, perquè... Sí, exactament, doncs això, sí, estan acostumats. Per ells és el pa de cada dia, tant el fred com la foscor a l'hivern, sí.
Clar, pot ser que no ho notin tant com els turistes, per exemple, que venen de fora, o tot i així el pateixen?
Home, doncs mira, jo això és una cosa que els vaig preguntar directament amb ells, no? Quan fa tan fred, jo els deia, per vosaltres, clar, això no deu ser res. I em diuen que sí, que per ells també és un rotllo, tant el fred com la foscor, és igual que per nosaltres quan fa calor a l'estiu, no? Que yeah. Per molt que vivim en un país calorós, doncs quan fa calor la suem i no ens agrada, i és un rotllo igual, no? Pues per ells és el mateix amb l'extrem del fred.
Sí, clar, sí. clar, vulguis o no, deu ser una mica incapacitant a l'hora de fer coses, no? També potser la foscor,
sí,
el paisatge, clar.
Sí, tot és molt indoor, quan és aquests mesos d'hivern quasi no trepitges al carrer, la veritat. Sí,
clar.
Sí.
I com és ser professora a Finlàndia? Com canvia l'educació, els nens, les nenes? Com és fer les classes?
Bueno, doncs aquí tenen un altre tarannà, tenen una altra manera d'entendre l'educació. Jo les coses que més m'han cridat l'atenció són el tema de passar molta estona pues, fora de l'escola, passar molta estona com més a l'exterior, a la natura, i en el meu cas infantil, sobretot tot aquest tema de l'autonomia, de saber fer les coses per ells mateixos, no? Vestir-se, menjar, treballar més les habilitats socials. Aquí s'entrenen amb coses, pues, no sé, més de base, no?
Clar.
Més que potser continguts curriculars que sempre arriben més tard. És això el que jo diria més diferencial.
I tornes a Barcelona en alguna època de l'any? Et pots escapar en algun moment?
Doncs per vacances de Nadal, per vacances d'estiu. Sí, aquest és el meu primer any, encara estic mirant una mica a veure quin és el millor moment per venir, però sí, al final es resumeix amb això.
Tot i això, segueixes volent viure a Finlàndia? Creus que estàs molt millor allà, que ets més feliç, podem dir?
Sí. Jo estic d'acord amb l'article, estic més feliç. Jo no sé si em quedaré aquí per tota la vida, ni molt menys, perquè no és mai, no, però uns anyets més, per pocs que siguin, sí, sempre bueno, hi ha temps a tornar.
Clar, jo vull anar a Finlàndia, però a la viatge, o sigui, això sí que és cert que ho vull fer, però a viure em costaria potser una miqueta més. Però vaja, Ingrid...
Bueno, també està bé.
I tant.
Sí.
I és una experiència que t'emportaràs, tornis o no, segur de per vida. O sigui, és increïble i poca gent té l'oportunitat de fer-ho, també.
Sí, jo us animo molt a tothom que em pregunte i que em segueix a sortir de Catalunya, perquè, bueno, o d'Espanya, el que sigui, no? Sempre es pot tornar i jo crec que val molt la pena veure altres maneres de fer les coses.
Doncs sí. Ingrid, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva aventura i la teva experiència com a professora a Finlàndia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Que vagi molt bé.
I ara volem parlar d'una història personal, en aquest cas d'una història de viatges, podem dir. En parlem amb la Lia, que és una noia gironina que porta un any i mig vivint a Islàndia. Amb ella volem parlar de com és la vida allà, què és el que la va portar a anar-se'n tan lluny i si té intenció o no de tornar-hi. Lia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per què vas marxar a Islàndia?
Doncs mira, perquè era un país que ens agradava molt. Ja hi havíem anat diverses vegades com a turistes, tant a l'hivern com a l'estiu, i cada cop que hi anàvem ens entrava més ganes de tornar-hi. Al final vam dir, doncs mira, ja ens traslladem a viure allà.
Per què? Amb qui vas anar?
Doncs amb el meu marit i amb la nostra nena de 2 anys i mig.
Suposo que una mica complicat el fet d'anar tan lluny amb una criatura tan petita, el fet de canviar doncs, horaris, rutines... O us veu adaptar ràpidament?
Doncs la veritat és que t'adaptes molt ràpidament perquè bueno, la conciliació familiar a Islàndia és molt bona. Els horaris de feina i tot en general està molt pensat doncs, per les famílies, per tenir nens. Allà la gent té fills doncs, de molt joves ja i no va ser una dificultat, al contrari, va ser un canvi cap a millor.
Un canvi d'aires, no?, el que volíeu fer.
Sí. Mira, viure una aventura i a veure fins quan ens estem aquí.
I teniu pensat tornar en un futur pròxim o voleu viure ja una temporada llarga encara?
Doncs la veritat és que no ho sabem, no tenim cap idea de moment, ens deixarem portar una mica, però sí que sabem que en algun moment tornarem. Però també volem que la nostra filla pugui tenir una mica d'arrels catalanes.
I clar, ara m'explicaves aquesta conciliació, aquesta facilitat, no potser a Islàndia, pel que fa als pares i criatures. Clar, com és la vida allà? Estem parlant d'Islàndia, clar, no parlem d'un país que estigui aquí al costat nostre, sinó parlem d'algú molt més enllà, no? Com és allà el dia a dia i què és el que més us va costar?
Doncs la veritat és que sí que és bastant diferent, tot i que sigui un país europeu, bueno, dins de l'espai d'Europa, és una cultura molt diferent, tenen una mentalitat bastant tancada, tot i que són molt educats i tot és com molt fàcil, no? La seguretat, la feina, tot en general és molt fàcil allà, i que són bastant tancats en quant a relacions socials, i això ens ha costat una mica, perquè aquí estem acostumats, doncs, bueno, no sé, som molt més oberts en aquest sentit, que amics és molt fàcil, no? Tot, sempre pues, la vida es fa molt a fora, a les terrasses, a prendre alguna cosa, allà no, allà es fa molt vida a casa, cadascú a casa seva, tot ja està molt tancat a la tarda cap a les 5, o així ja tot tanca, és, bueno, un altre estil de vida, i això sí que ens ha costat una mica.
Una mica més avorrits, no potser?
Sí, exacte. Comparant amb la vida que es porta aquí, podria dir que és més avorrit en aquest sentit. Llavors, tens accés a altres coses i altres coses positives, diguéssim, no? Però en aquest sentit sí que és més avorrit. Socialment és més avorrit.
I el fred, què tal el porteu?
Pues la veritat és que bé. La veritat és que no ens molesta, no fa molt, molt fred. És més que res el mal temps, que això sí ens molesta bastant, i la foscor a l'hivern, però llavors veiem quan esteu aquí a l'estiu a 40 graus i d'allà doncs estem fresquets i bé.
Exacte, també veieu la part positiva en aquest aspecte.
Sí,
parlaves d'aquesta foscor a l'hivern, clar, a quina hora es fa la nit?
Sí, doncs ara que és com el pic, no?, que ara serà el solstici d'hivern, doncs el sol surt cap a les 11:30, i es pon a les 3:30.
Déu-n'hi-do.
Molt poquetes hores, i a part el sol es queda a l'horitzó, no puja molt a l'aire ni escalfa, és com una llum molt suau, i això sí que es nota bastant.
Això complicat, pels que vivim aquí a Catalunya, a Espanya, no veure el sol ens deprimeix, si un dia plou i ens deprimeix una mica, imagina't, una temporada llarga, un període d'hivern com els que viviu allà, doncs també bastant depriment, bastant complicat en aquest aspecte, sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que sí, bueno, ens aprenem vitamina D i fem coses per intentar estar a l'àrea lliure el màxim temps que podem durant les hores de llum i ja està, i després cap a casa.
Clar, i a què us dediqueu?
Doncs el meu company és dentista i jo sóc fotògrafa.
Ideal pels paisatges que teniu allà, no imagino?
Sí, clar, exacte. És com pels fotògrafs, com jo, és el paradís.
Perfecte, exacte.
Sí.
I tant que sí. I porteu a la... No sé si m'has dit que és una nena o un nen, el vostre fill?
Sí, una nena.
Una nena. Sí. La porteu a l'escola i tot igual, no?
Sí, sí, sí. La portem a l'escola. Ella fa ja doncs, un any que va començar aquí... No comencen tan aviat a la llar d'infants com a Catalunya, perquè les baixes de maternitat són més llargues i en aquest sentit ja, doncs, com deia, la conciliació familiar és molt, molt positiva. Però fa un any ja que hi va i ella doncs, ja parla islandès i s'ha adaptat molt bé. I, sí,
són esponges els nens.
Sí, sí.
Ho aprenen tot molt, molt fàcilment. Vosaltres també o no?
Nosaltres estem aprenent, però com per la nostra feina no necessitem... Jo treballo sobretot amb gent de fora, d'Islàndia, per tant, no ho necessito, no m'estic aprenent tant, però sí que a poc vaig fent, però clar, ja es passa 6 hores al dia a l'escola, llavors és una immersió lingüística total, no? Llavors doncs ja l'he après molt ràpid.
Clar. I el fet de... No sé si m'ho has explicat, el fet de per què Islàndia i per què no un altre lloc?
Doncs mira, bàsicament perquè vam anar un any de viatge, ens va agradar molt, vam tornar el següent any i vam seguir tornant, vam decidir viure-hi. No per cap motiu concret. També hem viatjat a Noruega i altres països nòrdics, però no sé, jo crec que pels paisatges i per com és la gent. Hi ha molt poca gent, és un país que hi viu molt poca gent, aleshores ens agrada molt aquesta sensació de més de solitud, d'estar en contacte amb la natura molt salvatge, no? És una mica aquesta
tranquil·litat que a vegades anem buscant i que
sí,
per aquí
exacte.
A prop a vegades és difícil de trobar-la.
Sí, sí, exacte.
Doncs, Lia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història que sempre ens preguntem, no? Què és el que porta una família a marxar fora i en aquest cas tan lluny com és a Islàndia i adaptar-se aquesta altra vida, perquè al final és una altra vida completament diferent veurem també, estarem pendents a veure quan torneu i com és aquesta tornada. I que vagi molt bé a fotografiar Islàndia per tot arreu i amb tots aquells paisatges preciosos que teniu. Tant de bo poguessin venir i fer una escapada a Islàndia.
Quan vulgueu, ja esteu convidats.
Gràcies, Lia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem dels últims esdeveniments que han tingut lloc aquests dies a Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Lo que se ve... Y lo que no se ve...
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como sabemos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, a Mar Puerto.
Com dèiem, parlem ara d'esdeveniments i concretament del B-Travel i de la Fira Alimentària. I ara parlem de la Fira Alimentària i Hostelco 2024, que ha sigut un aparador precursor de l'alimentació i l'hostaleria del futur. Durant els dies que va estar al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, van poder descobrir els productes més innovadors i la majoria estaven creats per donar resposta a la preocupació del consumidor per la salut i el benestar. Avui en volem parlar perquè ens faci un balanç de com ho han viscut i d'aquestes novetats que s'han presentat amb en Mario Robles, que és coordinador del projecte FH Startups d'Alimentaria Hostelco 2024. Marius, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta fita que hi ha hagut a Barcelona fa pocs dies, i que ha tingut com a objectiu aquest benestar, no? aquesta innovació també pel que fa a la salut. Què és el que s'ha pogut veure i com ha anat?
Bueno, bàsicament, diguéssim, ja hi ha hagut una gran evolució, i si poguéssim traslladar o definir en dues grans paraules, diguéssim, a l'impacte dels productes, a la definició dels productes que s'han anat presentant, diria afegiria tres, transparència, sostenibilitat i salut, no? Com bé has dit, perquè cada vegada més, a diferència de l'edició de fa dos anys, doncs la proteïna vegetal va omplir titulars, aquesta continua, inclús s'ha fet una secció específica de proteïna vegetal, per tant vol dir que la conscienciació del consumidor i dels fabricants és absoluta, que una de les tendències, però diria que possiblement la que més ha impactat és la acentuació de la paraula proteïna dintre dels diferents productes alineats cap a la salut preventiva en tot el seu escop, en aquest sentit, i beguda o menjar funcional, doncs, que cada vegada està agafant més força dintre de les diferents inquietuds i estil de vida del consumidor, no?
Mm-hmm. I, de fet, una de les innovacions que ens crida l'atenció és aquesta cervesa sense alcohol, no? I que està, doncs, també una mica enfocada cap a la vida saludable, fitness, no? Per aquesta recuperació muscular. És una barreja, no?
Sí, ho has definit molt bé. Molts productes, com dic, han integrat, per exemple, hem vist una tonyina que ja té omega 3, que integra la paraula proteïna, no? Com destacada, o el pernil dolç que solem comprar també amb més proteïna. O sigui que, tot i pot semblar que està dirigit cap a un segment, com bé has dit, alineat, que gent que va al gimnàs, que vol fer fitness a casa, o que veritablement simplement es vol cuidar o vol tindre un nivell de prevenció de possibles malalties, que jo crec que per algú estem començant a definir en aquests últims anys, és que la gent adopta un estil de vida per trobar-se bé i sobretot per previndre hipotètics problemes, riscos cardiovasculars que pots tenir, demència, Alzheimer. O sigui, la conscienciació de que el menjar pot ser un eix clau a l'hora de tindre un nivell de prevenció de possibles malalties que poden venir derivades o inclús simplement de l'envelliment que tots passarem, doncs és un clar indicador, i aquesta fira ho ha recalcat notablement, no? I com dic, alineats en altres elements que ja estaven manifestos en edicions anteriors, com la sostenibilitat dels productes, no? I transparència en quan sapiguer d'on venen, com s'han creat, quins ingredients tenen, etcètera, ho veiem, no? I també, doncs, clarament, productes amb menys sucre, amb menys sal, sense rehusar, sens dubte, a l'element de, anem a dir-ho, del plaer, no? Uh-huh. Del menjar, que no tenim que perdre la vista.
Uh-huh. Tot això, a més, ha anat lligat, com no podia ser d'una altra manera, a la innovació tecnològica, intel·ligència artificial, i s'han com ajuntat les dues parts, no? Aliments i alhora aquesta tecnologia, perquè també s'ha fet, per exemple, una carn, no? Un tros de carn, la típica xuleta de tota la vida, impresa, no? En 3D. Després hem pogut veure altres formats també sorprenents, sobretot pel consumidor, no? Fruites, per exemple, utilitzades amb temes ben diferents als que estem acostumats fins ara, per exemple, galetes que serveixen com si fos per empastifar la torrada, en aquest cas, o el que sigui, no? Coses que fins ara no hem vist en aliments i que agafen una perspectiva completament diferent, no?
Sí, mira, jo has comentat precisament el tema de la bioimpressió, que ve d'una companyia, Cucús, que just fa 2 anys li van donar el premi, com coordinador SOC del món de les startups alimentàries, li van donar el premi a la startup més innovadora, i me'n recordo fa 2 anys, quan vaig fer una de les primeres ponències alimentària, em tildaven de boig de la possibilitat de poder imprimir una peça de car, i ara, mira, inclús podem trobar al lineal del supermercat aquesta car que estàs comentat i que és bioimpresa, i imagina't totes les possibilitats que pot tenir, no? També hem vist, que no ho he mencionat abans, tota la part de prebiòtics i probiòtics dintre dels aliments, no? Uh-huh. O alineat amb el que tu deies, com puntualitzar el món de la innovació, doncs la fruita esferificada, que també l'hem vist, no? Molts d'ells estan orientats a un format també cap al nou estil de, malauradament, que estem tenint de viure, no? De menjar, en molts casos, amb més rapidesa, la presa de decisions, reduir-la al màxim del que volem menjar, com dic, no? Pel matí, només un 8% de la gent sap què vol fer per sopar, no? Per tant, cada vegada s'estan fent formats, inclús més monodosis, no? De productes que interpretaven com productes familiars. Cada vegada els fabricants estan traient productes més individualitzats per al consum exclusivament d'una persona, no?
Mm-hmm. Estem per això preparats? És segur per la salut menjar, per exemple, un aliment que estigui imprès en 3D?
Doncs possiblement passa més controls de seguretat que un aliment que procedeix de la terra o prové del mar, no? Imaginem del mar, no vull ni molt menys treure alertes en el sentit dels plàstics, no? Microplàstics, no? De la sensibilitat que hi ha ara, no? En el cas que vingui procedent, com dic, d'una impressora, en aquest cas industrial, està completament regulat, certificat i validat en aquest sentit. Per tant, sí, m'atreviria a dir que, com he mencionat, no, inclús és molt més sanitàriament parlant, molt més segur alimentar-nos d'aquest producte. I, com dic, a l'eter debat de si acabarem menjant tota la carn del laboratori donat el canvi climàtic, està vent i tots els problemes, bueno, jo crec que ara podem gaudir de tots dos enfocs, no? Cadascun d'ells dona una perspectiva diferent vinculada a lo que és l'efecte de menjar, no?
Mm-hmm. Crida l'atenció, això ho fa a nivells ja superadíssims, no? Perquè, clar, et pares a pensar en el fet de pots imprimir qualsevol aliment i menjar-te'l i que no et passi res, crida l'atenció, això segur. Clar, com ha sigut aquesta edició? Perquè hem parlat de les novetats, hem parlat d'aquests nous formats, però quin balanç feu de tot plegat, en qüestions de números, en qüestions de visitants, de clients?
Bueno, jo crec que ha estat un èxit rotund. Venien de dues edicions, la de fa dos anys, que acabàvem d'estar en pres procés als inicis de la guerra en Ucrània, l'anterior sorpreses completament pel tema del Covid. Per tant, fabricants, productors locals, consumidors, tots han agafat aquesta edició, i d'aquí les xifres de 107.000 persones, en un optimisme de la indústria i diria desorbitat i fantàstic, no? Pels passadissos es podria identificar clarament aquesta sensació de tots tornant-nos a reunir-nos, tots veient la innovació, tots veient elements de, com deia, sostenibilitat, tots veient la gran indústria que comporta alimentària i Estelco, que no hi ha que deixar-ho de costat, ni molt més. Per tant, diria que tot un èxit, sota el meu punt de vista.
Mm-hmm. De cara a la propera temporada, esteu ja enfocats? Teniu pensat alguna cosa?
Bueno, jo crec que ara toca una mica un poc període de descans.
Un descans, no? Perfecte.
Diria que d'analitzar tot, bueno, tota la fira, la part que em toca a mi, vinculada al món de les startups que s'han presentat, els premis que hem donat, per començar, diria, des de la perspectiva de col·laborador en l'aspecte de la innovació i de les noves companyies, en veure com segurament d'aquí dos anys encara serà més meravellosa en el sector. No deixa ser un sector, com dic, afotado per diferents fronts, per inflació, canvis d'estil de vida del consumidor, etc. Però cada dos anys es veu com la indústria va superant o es va adaptant o va innovant davant o adopta una resiliència, que ara està molt de moda aquesta paraula, davant els diversos moviments geopolítics que està havent-hi, que segur que hi ha els dos propers anys. No?
Mm-hmm. Clar, si aquest any hem vist això, per exemple, aquestes impressions en 3D, l'any que ve ja no sé què podrem veure, però segur que la sorpresa continuarà i qualsevol cosa s'inventarà, perquè sembla que estigui tot inventat, però no, i ens anem sorprenent dia rere dia. Així que de cara ara un descans, però de cara a la propera edició segur que hi ha moltíssimes més novetats i ens les explicareu. Moltíssimes gràcies, Màrius.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
I ara parlem del Saló de Turisme de Fira de Barcelona, el B-Travel, que ha tancat les portes després de posar de manifest la reactivació de l'activitat turística, que ja és un fet. El certamen ha comptat estat en el Palau 8 del recinte de Montjuïc i ha comptat amb un total de 129 expositores. Ha despertat també l'interès de milers de viatgers que s'han pogut informar o contractar les properes vacances o escapades, i es tracta, doncs, d'una de les millors edicions dels últims anys. Si no tinc mal entès, és així, i en parlem perquè ens ho expliqui amb el president del B-Travel, el Martí Serrate. Martí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
És així, no?
Sí. Sí, estem molt contents perquè, bueno, s'ha demostrat, com comentàveu, la plena recuperació de l'activitat turística i que, d'alguna manera, doncs, bueno, doncs, amb un increment d'un 21% d'expositors, amb més de 26.000 visitants, i bueno, doncs, estem, això demostra, doncs, una confiança i després un positivisme de que el consumidor, doncs, bueno, prioritza el fer... a tindre clar el tema de l'oci i dels viatges abans d'unes altres coses, a pesar de totes les amenaces que puguin afectar el nostre sector, que són moltes, com la inflació, l'augment de costos, les guerres, etc. No?
L'altre dia sentia que es deia, doncs, que les vacances és una de les principals hipoteques, podem dir, no? que fan els espanyols durant l'any, no? Que hipotequen part del sou per poder anar-se'n de vacances. I això ho demostra, no?, amb aquests 26.000, o superant, més ben dit, aquestes 26.000 persones que han visitat el Vitravel, amb xifres, doncs, més altes que les del 2023, no?
Sí, sí, evidentment. Vull dir que ara nosaltres ja hem deixat de comparar amb el sector turístic, perquè fins al 2023 comparàvem amb el 2019, per als efectes de la pandèmia, i ara ja hem tornat a la normalitat i ja comparem amb l'any anterior. O sigui, el 2024 compararem amb el 2023, que vam ja lograr les xifres del 2019, inclús superar-les en alguns casos, no? Per tant, jo crec que, a més, el mercat català representa el 24% del turisme emissor receptiu d'Espanya, que és una quarta part, i, per tant, hi ha molt bones expectatives en aquest sentit amb les dues direccions, no?
Mm-hmm. Quin tipus de vacances o d'escapades han pogut contractar més les persones que han visitat el Vitravel?
Sí, perquè hi ha hagut més de 40 agències professionals especialitzades, i que és l'únic saló que la gent, a part de planificar les vacances i informar-se, doncs, també pot comprar a les seves vacances, i aquest és un efecte diferenciador. I bueno, doncs, bueno, la gent ha canviat una mica els seus criteris de personalització, en el qual, bueno, doncs, és més omnicanal, per tant estar més a les redes socials, per tant la digitalització és molt important per ells, no? I també de criteris de sostenibilitat, que cada vegada hi ha més exigència amb aquest nivell. I després també, bueno, vol viure experiències úniques, i després, pues, també molts viatges que siguin personalitzats a les seves possibilitats i al seu perfil, no?
Mm-hmm. Sobretot crida l'atenció el fet de que les destinacions pròximes a Catalunya hagin sigut les més sol·licitades pels visitants, no?
Sí, sí, bueno, o sigui, també amb la pandèmia vam veure que el primer mercat que es va reactivar va ser el nacional i el domèstic, i després, bueno, doncs, molta gent havia viatjat a algun indret del món i que no coneixia, doncs, bueno, pròpies coses de Catalunya o d'Espanya, i el turisme nacional se li dona molta importància en aquest nivell, a pesar de que representi quasi un 40% i un 60% a l'internacional, però, bueno, vull dir, al final, doncs, la gent també escolleix. Això, la prova és que estaven totes les autonomies, pràcticament, inclusiu a Vizcaya va vindre per primera vegada, tothom està molt content, que és també aquesta enquesta que fem als proveïdors, no?, que venen els expositors, i al final, bueno, doncs, les destinacions bueno, d'Amèrica Latina, no?, i després, bueno, doncs, Tanzània, amb Àfrica, amb Kènia, Madagascar, després les Illes Maldives, Estats Units, Grècia, Xile... Bueno, i sobretot també hem recuperat, que també és importantíssim, perquè hi ha un mercat que està creixent, inclusiu, que és el mercat de creuers, que havien deixat de vendre el saló per la pandèmia, han vingut 8 operadors de creuers, i també Barcelona és el primer port d'Europa i el tercer del món, per tant, té un interès molt important també aquest producte dels creuers, no? I sobretot ciutats europees, en el qual, bueno, doncs, estan acostumats a viatjar, i cada vegada hi ha més demanda. I sobretot, bueno, doncs, també la connectivitat aèria de l'aeroport del Prat és fonamental, no?
Mm-hmm. Entorn de la pandèmia cap aquí, ha canviat una mica les preferències de la gent a l'hora de viatjar?
Sí, la gent al principi està més informada. El que vol viure és, no solament és tema del sol i platja, sinó vol dir experiències diferents, no?, i que se li aconsegui, que se li dona totalment garantia, que les agències de viatges li donen el 100% de la garantia segons la llei europea, de consum, i al final, bueno, pues, bueno, també vol fer experiències culturals, el tema de la enogastronomia, que també està a Barcelona amb el Be Delicious, pues, bueno, són valors afegits que la gent cada vegada inclueix més en els seus viatges.
Exacte. I el perfil de, dels clients que contracten aquests viatges, suposo, doncs, de tot tipus, no? Tant familiar, un client més jove, potser també, no?
Sí, clients joves, després famílies, familiars, com dèieu, després també, bueno, doncs, sèniors, en aquest sentit, parelles, viatges de nuvis, bueno, doncs, també grups, que també és important, hi ha gent que viatja en grup, i també, bueno, doncs, amb amics o el que sigui, per tant, tots aquests perfils, doncs, bueno, cada vegada s'estan imposant més, i la gent pues, planifica les seves vacances amb més de temps, no? Que això també és important, i hi ha un percentatge molt escàs que ho deixa a última hora, per exemple, amb el pont llarg de la Setmana Santa, no? A veure el temps, la climatologia, el que sigui, però bueno, la gent anticipa les seves vacances, ho té clar, s'ho estudia, va amb un assessor que és l'agència de viatges corresponent, i al final, bueno, pues, reserva pues, tranquil·lament amb totes les experiències que vol realitzar acord del seu pressupost, no?
Mm-hmm, clar, planifiquem potser més, i així també suposo que deu servir com a motivació, no? Veure una mica a llarg termini i ja tenir-ho planificat, i després veure doncs, que es va apropant el dia i que arriben les vacances que tant desitja tothom. Així que moltíssimes gràcies. Sí, digue'm.
No, perquè la gent no improvisa tant, sinó que planifica, perquè tampoc vol esperar-se a última hora que tingui problemes amb la seva planificació del viatge, no?
Exacte, i també el fet del preu, no? Que suposo que amb planificació doncs, potser és més econòmic, oi?
Correcte, inclusiu hi ha ofertes de compres anticipades en segons quins productes, i jo crec que el consumidor està sumament informat i sap totes aquestes característiques, i per tant això és un concepte que ho té claríssim, i ara més el nivell d'informació que té a través de la digitalització, que també nosaltres estem en contacte abans, durant i després del viatge, que també això és una exigència importantíssima d'estar en contacte amb el consumidor, no?
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Martí Serraté, president del Bitravel, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos això. Tant de bo ens puguem anar de viatge també a tots aquests llocs que ens has explicat. Moltíssimes gràcies.
Comptem amb vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Adéu.
La sala Aura Fòrum ha acollit la presentació de la 5a edició del Festival Flamencón, organitzat per la Fundació Manolo Sanlúcar, que des de fa 5 anys doncs, el festival té per objectiu promocionar i difondre l'art del flamenc a Catalunya. Avui tenim el plaer de poder parlar amb el seu director, amb el director del festival, el Paco García. Paco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro.
Y a todos los oyentes.
Claro, lo que hacéis es difundir el flamenco por Cataluña y también en este caso reivindicar la relevancia de la obra de Manolo Sanlúcar como la principal figura en la historia del flamenco moderno, ¿no?
Sí, efectivamente. En esta su 5ª edición, el Festival Flamencón, que organizamos desde la Fundación Manolo Sanlúcar, pues siempre ha pretendido, tiene unos objetivos muy claros y quizá pues, son un poco diferentes al resto de festivales que se programan con mucha calidad, pero aparte de la calidad, pues siempre hemos intentado acercar el flamenco a los más jóvenes para crear una afición o pues un poco promover las figuras artísticas de figuras de artistas emergentes de aquí de Cataluña, y desde que somos la Fundación Manolo Sanlúcar, pues evidentemente velar por el legado del maestro.
¿Cómo se vive el flamenco en Cataluña?
Bueno, pues históricamente el flamenco siempre ha estado muy ligado a Cataluña. Desde la emigración de los andaluces, pues ya crearon sus círculos, y desde entonces pues vivimos de esa renta, ¿no? Que con tanto esfuerzo levantaron aquí en Cataluña. Y la prueba de ello pues es la cantidad de peñas flamencas y festivales que se programan aquí en Cataluña, y entre ellos pues está el nuestro Flamencón.
Hemos tenido a artistas de flamenco importantes en Cataluña a lo largo del tiempo también, ¿verdad, no?
Evidentemente, muchos de ellos han pasado por el Flamencón, y ahora pues la verdad es que hay una cantera joven importante de artistas catalanes, flamencos, y en ello estamos, ¿no? Intentando darle su relevancia y ponerlo en la misma mismo nivel, ¿no? Por lo menos mediático, de grandes figuras que nos visitan cada año en el festival.
Como ahora comentabas, hay gente joven que quiere dedicarse a esto, ¿no? Hay gente que, pues, según van creciendo, siguen teniendo este flamenco por las venas, ¿no? Y les gusta igual que, yo qué sé, a gente más mayor y que veíamos también hace muchísimos años, en este caso.
Sí, sí, indudablemente.
No pasa de moda.
No, para nada. El flamenco siempre ha tenido muchísima afición y ahora mismo pues está en un buen momento. Aquí en Cataluña pues contamos con jóvenes figuras del cante, del baile y de la guitarra.
Exacto.
Pero bueno, desde el flamencón siempre hemos intentado pues sobre todo llegar a nuevas a nuevos posibles aficionados, y entre estos años que llevamos de trayectoria pues hemos hecho cosas muy originales para eso, para intentar llegar, por ejemplo, a través de un concurso de beatbox flamenco o un concurso de fandangos online con espectáculos dirigidos a los jóvenes, a institutos, a colegios.
¿Y en esta?
Llevando el flamenco a la calle, sí, ¿no? También para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Claro,
y
claro.
Cosas así.
¿Y en esta edición qué novedades tenéis?
Bueno, pues sí, como cada año, pues siempre intentamos dar un pasito más. Y entre ellas, pues está una juerga flamenca, viviendo la esencia del flamenco, con una juerga íntegramente compuesta por mujeres, ¿no? Unas artistas de primer nombre, en un momento, la verdad, es que muy especial. Pero bueno, otros momentos han sido la despedida del gran guitarrista Niño de Pura, que vivimos al principio del festival. Y bueno, la verdad es que todos los momentos del festival tienen su relevancia, ¿no? Tienen sentido, que es un poco lo que queremos plasmar.
Claro, el festival, al final, pues la base, está clarísimo, es el flamenco. Y hay muchos artistas, muchas actividades también al respecto, ¿no? Muchísimos espectáculos y también pues tiene muchísima importancia todo lo que engloba, ¿no? También lo que es la actualidad de hoy en día, ¿no? Antes comentabas el hecho de también hacer cosas online, ¿no? Con tecnología, mezclar, por ejemplo, la actualidad de hoy en día, ¿no? Lo más reciente con el flamenco más puro, ¿no? También imagino esta combinación, supongo que es interesante, ¿no?
Es muy interesante, muy interesante. Y como decíamos también al principio, ¿no? Pues desde que somos Fundación Manolo Sanlúcar, con lo que esta responsabilidad conlleva, pues tenemos la gran guinda, ¿no? Del festival, ese gran broche, que, bueno, pues está compuesto por un gran homenaje, una gala homenaje al maestro, un repaso por su legado, por su vida, por su obra, con unos artistas de reconocidísimo renombre, ¿no? Como Marina Heredia, Carmen Linares, Tino Di Geraldo, Rafael Dutrera, Eva Hierbabuena, en fin, hay un elenco artístico, José Antonio Rodríguez a la guitarra, con Juan Carlos Romero también, y es algo que recomiendo especialmente y vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo con este espectáculo.
Seguro que sí. Paco García, director del Festival Flamencón, muchísimas gracias por hablar con nosotros, traer
siempre a vosotros
el flamenco en Cataluña, que también nos gusta muchísimo y se nota, y que vaya muy bien estos días de festival.
Muchísimas gracias por la difusión, un fuerte abrazo.
Gracias. No és estrany, com podreu observar, veure avui en dia a les xarxes socials mares i pares que exposen els seus fills davant l'atenta mirada de milers de seguidors. Una sobreexposició que es coneix com a sharenting, dels termes anglesos share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir paternitat. I és que gairebé el 90% de les famílies comparteixen prop d'una vegada al mes continguts dels seus fills a internet. No cal ser tampoc conegut o famós per fer-ho, i en moltes ocasions no som conscients de tot el que això pot comportar. Experts de la UOC acaben de publicar un estudi on han analitzat l'exposició dels fills en quatre xarxes socials, com per exemple Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, i alerten, atenció, que compartir imatges dels fills a les xarxes comporta riscos pels menors. Sobre el tema volem parlar amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son los riesgos que comporta este sharenting?
Uno de los principales riesgos radica en el uso que se puede hacer de las imágenes de los hijos, de nuestros hijos, a través de las redes sociales, ya que, aunque a nosotros nos pueda parecer que las imágenes están carentes de cualquier visión más allá de lo que pueda ser nuestro hijo, lo cierto es que a vista de diferentes colectivos que delinquen con estas imágenes, o simplemente de personas desviadas en sus intereses, pueden llamar la atención o incluso excitarlos, simplemente a la vista de nuestros hijos en cualquiera de sus actividades o manifestaciones.
Claro, imagino que peligros, ¿no?, como la geolocalización, la ciberdelincuencia, también entre otros, deben ser también los riesgos a los que se exponen todos estos niños por estas fotografías, ¿no?
Efectivamente, y tal como destacaba Fernanda López de la UOC al referirse al informe que han realizado, que es muy bueno, hay un alto porcentaje cuando se incauta material delictivo de pederastas especialmente, y les revisan los archivos y qué imágenes tienen, etcétera, se han dado cuenta de que un porcentaje muy elevado, creo que alrededor del 60 o 70 o por ahí, un porcentaje muy elevado de las imágenes que incautaban eran, vamos a llamar, normales. De niños normales, de bebés normales, que están ahí en una situación normal de familia o de la bañera o en la piscina, y que no son más explícitas que eso. Pero ya es suficiente para activar esa parte interna de los pederastas, por ejemplo. Además de eso, por supuesto, está la ciberdelincuencia, que puede, a partir de pequeños detalles, trazar o detectar la localización de los pequeños, en qué ámbitos se encuentran, en qué lugares, en qué parques, en qué ciudades, y a partir de ahí empezar a trazar otro tipo de acciones que pueden llevar a perjudicar notablemente no solo la tranquilidad y la seguridad de padres e hijos en este momento, sino también en el futuro.
Además, creo, ¿no?, que en menos de 10 años los contenidos de abusos sexuales infantiles se han incrementado muchísimo, ¿no?, en Internet.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Internet es una gran herramienta y siempre lo ha sido y afortunadamente siempre lo será, pero también hay que tener en cuenta que el uso cada vez más creciente de dispositivos que captan imágenes, como los móviles, todos tenemos móviles, los niños también tienen móviles, y una de las actividades principales es compartir información audiovisual. Y ahí hay un riesgo grande, como decíamos, de identificación y de uso posterior que pueda ser el objeto inicial. A partir de ahí, que puedan hacer extorsiones o amenazas o ciberbullying o cualquier otra de las variedades delictivas de la red.
Así es. ¿Y España en qué lugar se encuentra por lo que hace a consumidor de este tipo de fotografías?
Pues no tengo ese dato, concretamente, para decirte en la escala que se encuentra. Pero por otros datos que se barajan a nivel de uso de Internet, te diría que debe estar en uno de los elevados, ya que España destaca en el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, destaca en el uso de implementación de ancho de banda grande, como por ejemplo pueden ser fibras, o en su momento lo fueron RDSIs, ADSLs, o la implantación misma del 5G, que lo que facilita es que el uso masivo de la tecnología de Internet pues nos sitúe lamentablemente en un espacio pues destacado. Además, hay que tener en cuenta un factor no menor, que es nuestro clima, que también hace que la capacidad de hacer muchas fotografías en entornos muy ligeros de ropa, que es normal y completamente asumible, pues a vistas de los delincuentes digitales, pues sea un elemento apreciado. Ahí tenemos una fuente grande de imágenes que pueden, como digo, estimular al ojo que está desviado.
Claro. Y hablamos también, ¿no?, de que también hay peligro de esta suplantación de identidad de la que hablamos continuamente, ¿no?, en el día a día, porque hay muchísima suplantación de identidad de diferentes personas, pero claro, lo hablamos en este caso de tema infantil, ¿no?, en cuestión de niños, ¿no? Claro, ¿esto a qué nivel es tan grave, ¿no?
Bueno, en este momento, si lo consideramos que alguien puede coger una imagen de un niño pequeño que en este momento es pequeño, la suplantación de identidad no debería tener mucho riesgo ni sentido, porque ¿qué suplantación se va a hacer en un primer término? Ahora bien, esto, prolongado en los años y proyectado en el futuro, sí, porque a partir de ahí sí que van a tener una fuente de datos, una base de datos importante, de personas con nombre, apellido, localización, gustos, también su relación con la familia, cuántos son, dónde viven, dónde van de vacaciones,
claro.
Con quién se relacionan. Y todo ese tipo de información proyectada en el futuro va a poder ser objeto inicial de una ciber, una suplantación de personalidad ocasionalmente que pueda erosionar las actividades de esa persona en el futuro.
Claro, es que al final todos los datos se guardan en internet, ¿no? Quedan grabados y al final, aunque seas un niño ahora, en un futuro te puede perjudicar, ¿no?
Totalmente. Hay que siempre trabajar con la idea o con la premisa de que cualquier dato que uno sube a internet, en el mundo digital, quedará ahí para siempre y será muy difícil, por no decir casi imposible, retirarlo completamente. Y en ese sentido, quizá un consejo inmediato que se puede dar a los padres es primero que tengan conciencia de ese hecho y de ese acto, de subir una imagen a entornos digitales, que está muy bien y que poder compartir el júbilo del hijo o de la hija pequeña y lo que ocurre y su cumpleaños y cómo está sonriente frente a un regalo o frente a la compañía de familiares, pero cuidado porque cuando la subimos estamos regalando esa información a un mundo digital que está compuesto de cosas muy buenas, pero que también tiene sus partes oscuras y grises.
Exacto, exacto. Además, hay unas cifras que me llaman la atención, sobre todo de este estudio, y es que el 23% de los niños tiene presencia en internet incluso antes de nacer, sí. Porque sus padres publican estas imágenes, las ecografías del embarazo. Y el 81%, atención, porque sale en internet justo antes de hacer 6 meses, o sea, son bebés, incluso algunos ni han nacido y ya están en internet. Ahí hace falta, ¿no?, una concienciación quizás del tema, ¿no?, y de que esas imágenes pues no se quedan ahí en la intimidad de tu círculo cercano de gente, sino que navegan en internet y pueden llegar hasta límites que son incontrolables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Internet es así y tiene esa particularidad. Yo creo que debería ser parte de la educación, vamos a llamar, cívica normal, el de tener esa conciencia de los peligros y de la profundidad que tiene internet. Ya que, por una parte, es muy sano y natural querer, como digo, compartir la alegría de la vida familiar y de los niños con nuestro entorno, pero por otra parte, antes de publicar una foto en cualquier entorno digital, especialmente, aunque tengas una red social y lo tengas en modo privado, todo lo que publicas en el mundo digital es susceptible de hacerse una captura de pantalla, de trasladarlo de una plataforma a otra, de darle un uso completamente diferente y en manos de personas que les guste o que tengan en eso su fuente de ingresos, pues puede ser material que luego te vas a encontrar, Dios no lo quiera, en manos de acciones policiales que vas a ver ahí que lo tenían, ¿no?
Y claro, tú por ejemplo, Enrique, ¿qué motivo dirías que es el motivo principal, ¿no?, o la razón por la cual se exponen tanto los niños en internet? Sobre todo de gente conocida, digamos, ¿no?, porque con gente más desconocida se sabe menos los motivos, ¿no? Quizás es por querer compartir pues esta comunión, ¿no?, este bautizo o un cumpleaños, ¿no?, como comentabas, pero en gente más conocida o con gente en gente con más seguidores sí que vemos quizás continuamente una exposición de los hijos, pero ¿por qué motivo?
Bueno, en el mundo de los, vamos a llamar, influencers, aquellos que personas que viven a través de su exposición pública y que con eso ganan tráfico, seguidores, likes y por tanto tienen opciones de ser sponsorizados, pagados, patrocinados por marcas en diferentes ámbitos de su vida, hay algunas líneas que fomentan la visión de ese influencer si tiene una cierta edad, como la parte del family man o family woman, es decir, padres y madres y personas que tienen una vida normal de padres e hijos. Y esa visión los humaniza, por tanto los acerca a la audiencia, y cada vez ocurre que publiquen cosas suyas ellos solos, haciendo piruetas o enseñando productos o maquillándose, tienen un cierto alcance, es decir, van a tener un cierto éxito, pero cada vez que publican una foto con su hijo bebé o cosa pequeña, resulta que los índices se disparan, porque existe una mayor empatía y una mayor proximidad hacia la figura del bebé, y la gente se siente naturalmente más contenta y reaccionan más. Entonces resulta que si tú tienes un elemento que te funciona, hablando en valores absolutos, cuando publicas un tipo de contenido u otro, naturalmente te sentirás más tentado a utilizar de forma esporádica o regular ese contenido que te da más resultados, ¿no? Simplemente por una cuestión matemática y de negocio puro. Lo que pasa es que aquí es cuando el influencer debería hacer el parón, ¿no? Y decir, bueno, está bien que yo baile, cante, haga coreografía sobre mí mismo, pero otra cosa es explotar la imagen del hijo. En ese sentido, la legislación española cede, y bueno, normal, ¿no? La patria potestad está en manos de los padres, que tienen la autoridad última de poder permitir que las imágenes de sus hijos salgan o no, pero frente al propio padre, que tiene esa potestad, está por encima el uso razonable y la conciencia del posible perjuicio que le vas a ocasionar a tu hijo, que no tiene ninguna posibilidad en este momento de defenderse o de tener un criterio o decir que sí, que quiere, o expresar su voluntad. Con lo cual, ahí hay un punto interesante de cara a los padres, yo creo que debería ser reforzado, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices tú, que es origen de esta sesión, y es el posible perjuicio futuro a partir de temas de ciberdelincuencia.
Claro. Y además, una pregunta bastante recurrente, ¿no?, en este caso es, cuando el hijo o la hija crezca y no le gusta, por ejemplo, este mundo, ¿cómo puede evitar, salir a las redes, ¿no?, si ya está expuesta desde un inicio, ¿no?
Pues no lo podrá evitar, no sabemos decirlo, pero tal cual, o sea, no lo va a poder, ¿cómo lo va a evitar? O sea, va a ser muy difícil.
Ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque eso lo tenemos que tener grabado en la piel o en nuestra conciencia con letras de oro. O sea, todo lo que subes a la red va a quedar ahí, para bien y para mal. Para bien y para mal va a quedar ahí. Así que será indexable, será encontrable, será buscable. Así que se va a poder enseñar en cualquier momento. Y si no es ahí, cualquier persona puede hacer una captura de pantalla para utilizarla en un futuro. Da igual si la pifiaste con un tuit, te diste cuenta y lo borraste, el tiempo que estuvo visible y online es una potencialidad muy elevada que alguien puede hacer una captura de pantalla y luego enseñarla en un momento determinado. Eso lo hemos visto un montón de veces con políticos. Tuits absolutamente desgraciados y mal situados que arruinan carreras políticas. Luego la gente dirá, con o sin razón, vale, pero eso será otra lectura. Pero que ocurre y el efecto está ahí. Cuando el niño no tiene la capacidad de poder decidir sobre su propia imagen, el responsable directo son los padres. Si los padres carecen de esta conciencia o simplemente actúan en la más absoluta ignorancia, pues no va a haber mucha cosa que hacer, ¿eh? O sea, aunque existan leyes del olvido y procedimientos que pueden hacer que las redes sociales y las plataformas actúen en una línea o en otra, es tan la diversidad de dispositivos y medios en Internet que te lo pueden quitar de Google, pero seguir estando en Facebook, y si no en Twitter, y si no en Twitch, y si no en vete a saber.
Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿es posible compartir fotografías en Internet o datos de manera segura?
No. No existe una manera segura de compartir datos, como no sea, o sea, vamos a ver. Estamos hablando de compartir públicamente. Cuando hablamos compartir públicamente es prácticamente un oxímoron con seguridad, ¿no? O sea, no, eso es la antítesis. No es seguro. Hacer eso no es seguro. Uh-huh. Ahora, yo le puedo enviar una foto a alguien a través de un sistema más o menos seguro en Internet. Bueno, o sea, hay que pensar que si tú lo pones en un correo electrónico le llegará a la otra persona y no habrá viajado por el mundo de Internet. Aunque en realidad no es así, porque luego cuando llegue a destino ya estará en manos de la otra persona el decidir qué hace con esa imagen. Si la guarda, si la borra, si la publica en una red, y estamos en lo mismo. O sea, todo lo que sale de nuestras manos al mundo digital ha de considerarse como potencialmente totalmente público e irrecuperable desde el punto de vista de privacidad. O sea, está ahí, está abierto, lo diste, lo enviaste. si deberías haber pensado antes si eso valía la pena o si podías hacer esto o si iba a traer consecuencias negativas para una tercera persona que en este caso además es tu hijo.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más sobre estos riesgos, ¿no? y los peligros que tiene pues el mundo digital y compartir fotografías en este caso de un menor, ¿no? De tu hijo, de un familiar pequeño, ¿no? De un niño o de una niña en internet. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I d'aquí no res, continuem parlant de perruqueries. Elles són, en aquests moments, les protagonistes. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació en el sector de les perruqueries és real i aquest és el motiu. Més de 15.000 perruqueries han hagut de tancar després de la pandèmia. El sector de la imatge personal encara no s'ha recuperat i dels 50.000 salons de perruqueria i estètica que havia oberts al març del 2020 han sobreviscut menys de 35.000, és a dir, més de 15.000 no han tingut més remei que tancar. Avui, sobre el tema, per parlar de la situació de les perruqueries, en parlem amb l'Antonio Arjona, que és el president del Gremi de Perruquers de Barcelona. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de una situación preocupante, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia hacia aquí. Y no sé cómo lo veis vosotros desde el gremio, pero supongo que preocupa, ¿no?
Sí, bastante, bastante preocupa el tema de los de las peluquerías, porque en teoría nosotros a través de nuestro gremio sí que es verdad que hemos notado mucha bajada y, bueno, se está hablando efectivamente, como tú has dicho, de un 50% aproximadamente, pero sí que la remontada ahora ha habido un poquito que puede ser un 5, pues un 10, indiscutiblemente, pero eso no es suficiente. O sea, una remontada de una peluquería después de una pandemia con todo lo que cayó, pues se ha perdido porque hay quien no puede aguantarlo por alquileres caros. Yo tengo pues incluso de cadenas que han plegado, pero cadenas con bastante personal. Uh-huh. Y las que no, pues han quedado con mucho menos personal. Y entonces es imposible aguantarlo esto después de la pandemia. Claro, la recaudación que antes tenía, por ejemplo, 180 millones de euros, a lo mejor se quedan 150 o menos. Y esto pues representa que ahí se pierde más del 20%, claro.
Ya. Además, también las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde el año 2019. Y claro, sí, cada vez hay más gente que se lo hace en casa, ¿no? Hay gente que recurre más a cortarse ellos mismos el pelo, a hacerlo en casa para que les salga más económico, y en este caso pues perjudican a las peluquerías, ¿no? También.
Sí, esto es una cosa que sí que lo hemos notado, nosotros mismos lo notamos, que después de la pandemia, o sea, cuando la pandemia, la clienta que venía, o el cliente, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que venía a peinarse cada semana, se lo tenían que hacer en casa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella venía, ya dice, bueno, ya me da igual, ya pasaban del tema. O sea, que igual en vez de venir una vez a la semana, ya te venían al mes, o incluso los tintes de ese mes, muchos se lo han dejado el cabello blanco, natural, ¿no?, tal cual grupo tiene. Esto representa que si vas por la calle, y yo me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí, tienen el cabello blanco, que no es que se les vea feo ni no deje de cuidárselo, pero ese tinte que se hacía muy a menudo a esas mechas, esos colores, pues indiscutiblemente se han perdido. Y aunque se haya remontado un poco, porque siempre pues se intenta remontar, pero las pérdidas siguen siendo mucho todavía. O sea, que tú me estás hablando de un 50%, y sí, si no tenemos el 50%, el 40% está perdido seguro.
Y también una de las cosas que se nota es que la reducción de la frecuencia con la que se acude a la peluquería provoca también que cuando van a la peluquería, cuando llevan ya mucho tiempo sin ir, pues aún se tienen que hacer más cosas, ¿no? Y al final el precio sube, pero tampoco os ayuda muchísimo a la hora de poder remontar, ¿no?
No, porque mira, ahora uno de los factores que hay es que llegan a peluquería, si tienen que hacer más cosas, se hacen menos, eso para empezar. Antes llegaba un labial, llegaba la ceja, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hoy hay muchos puestos de manos y a lo mejor por ahí también pues se hacen bastantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega y a lo mejor dice, no, el pelo no me lo seque, te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces el cabello no quieren que se lo seque. Si se ponía un producto para que espuma, etcétera, etcétera, para que ese peinado fuese más mejor, eso se ha perdido, pero mucho, ¿eh? No, ya me lo seco, me da un poquito al aire y ya la. Entonces, claro, esos son servicios que se van perdiendo y, sí, y incremento que el salón no los coge, ¿no?
Exacto. Exacto, y una consecuencia también derivada de este problema es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio, ¿no? O los centros clandestinos que también se hacen en casa de un peluquero, en este caso. Hablamos también de gente que por cuenta propia pues va a peinar a la gente en su casa, que monta, por ejemplo, su centro en su misma casa también. Antes tampoco pasaba esto, ¿no?
Sí, esto está ahora muy de moda también, porque te voy a poner un ejemplo. Y yo no es que esté en contra de ayudas o que se den las personas, hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas para que se trabaje y para que se produzca. Si damos ayuda, por ejemplo, una persona se queda en paro, es peluquera o se ha jubilado, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y esto hace que va por las casas, automáticamente no deja de hacer un fraude y al mismo tiempo está quitando un trabajo a los salones de peluquería. De esto sí que hay bastante, pero claro, si llega una persona y dice, bueno, es que yo no tengo trabajo y qué tengo que hacer, pues claro, si no tiene trabajo tiene que comer, ¿no? Pero esto sí que hay mucho, y unas que no lo tienen en casa y otras que van por las casas, es igual, claro. Como tú dices, ahí sí que hay bastante, sí que es verdad, sí hay bastante, y bueno, ¿que tienes que denunciarlo a uno por uno? Pues no,
no es
la administración la que tiene que controlar un poco también.
Exacto, es muy difícil de controlar estos casos, pero ¿qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando, uno de los temas es este, ¿no?, que se controle un poco más este sector de peluquería o de gente que bueno, que es lo que estamos hablando, que se le da una ayuda y entonces, pero eso ya no digo la peluquería, ¿eh? Uh-huh. Puede ser en cualquier otro tipo de profesión, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos hablando de la peluquería, pero es que aquí entre todas, ¿no? Y lo que sí que se reclama es, una de las cosas que estamos reclamando es una bajada del IVA.
Exacto.
Esto no hay manera de conseguirlo. Y para que la peluquería pueda tirar mejor. Y también una de las cosas que se reivindican es que cuando hay, por ejemplo, pues gente que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz, eso se tiene que tener una ayuda de fiscales para que esa persona pueda formarse. Si esa persona va a cobrar igual que un oficial, o va a cobrar, o el seguro que te sale casi igual, pues no lo metes. Eso está claro. No lo entra. O sea, que entonces te va directamente al oficial. Y la prueba está que los buenos oficiales en las peluquerías, como puede ser, restaurantes, cocineros, etcétera, faltan, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo es posible si el sector está caído? Bueno, pues los buenos profesionales se buscan.
Claro. Claro. Cada vez hay menos gente, ¿no?, que quiere dedicarse también a este sector.
Bueno, antes las peluquerías, yo por ejemplo, pues mis hijas no han querido seguir el negocio, pues ya está, eso se ha perdido, pero no es que sean mis hijas, puede ser el hijo de cualquier otro peluquero profesional, que me acuerdo que en el gremio se venía, y venía el hijo, pues venía el primo, y si no el primo, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que los negocios, pero ya estamos hablando de todo el sector, no de la peluquería, es que los jóvenes no quieren negocio, no se quieren sacrificar por un establecimiento de estar encerrado. Ellos quieren su estudio, su empresa, moverse, ser libre y bueno, y que la vida les sonría. Y claro, es una pena porque se pierde un sector de profesión que es manual, no se gana lo que se tiene que ganar y no me extraña que la gente pues no lo quiera, porque no se gana bien, no.
Y el futuro, imagino, visto lo visto, que tampoco lo veis muy bien, ¿no?
¿El futuro de qué? ¿De la remontada?
De la remontada, si veis que es posible esta remontada.
Esto, mira, ahora tal con el sistema que está viendo de peluquerías que se montan de cualquier manera, y en esto que estamos hablando, que los jóvenes de los padres, los padres, sí, efectivamente, que tienen hijos y no se quieren quedar los negocios, estos son negocios que se van plegando. Y además la prueba está que hay negocios que de gente que se jubila, si no se jubila, los traspasan, y sí que hay algunos que, claro, que se traspasan, pero ya la gente no los quiere. Y cuando tú ves que hay un salón que se cierra, dices, pero bueno, el sitio este no es un sitio malo, es un sitio bueno, ¿no?, porque más o menos está bien posicionado, y te das cuenta que está cerrado, algo falla. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues que falla, pero en este caso la peluquería, como puede ser mucho otro tipo de negocio, ¿eh? Uh-huh. Y esto pues es que la juventud no quiere seguir el patrón de los padres o de los familiares que estén. Y el que sigue es porque, bueno, porque en teoría o le gusta mucho, o no, porque tampoco se vaya a ganar la vida muchísimo mejor. En teoría, si está bien posicionado, pues sí, se la puede ganar la vida, pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pues Antonio Arjona, presidente del Gremio de Peluquerías de Barcelona, muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá esta remontada sea posible. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Y bueno, es una pena que estas 250.000 familias que viven del sector de la peluquería, que cada día se baja más, pues a ver si es posible que se vuelva a remontar, si no a esa cantidad, un poquito más.
Pues sí.
De lo que ahora actualmente tenemos.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Chao. Adiós.
I avui en el programa ens preguntem també com hem o com podem educar en l'ús de la tecnologia a nens i adolescents, perquè amb la digitalització de la societat i les facilitats d'accés a internet, la protecció dels menors davant de determinats continguts sensibles ha esdevingut una prioritat per les famílies. És per això que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, juntament amb altres entitats, estan treballant en un projecte que veurà la llum aquest estiu. Una aplicació pública capaç de verificar si els usuaris que pretenen entrar un contingut qualificat com d'adults compleix o no amb els requisits. Sobre el tema parlem amb la sòcia fundadora de Som Connexió, la Mercè Botella. Mercè, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una eina, no?, d'un projecte que aquest estiu estarà llest i és per controlar, diguem, no?, entre cometes, aquest contingut adult, no?, de cara als nens, perquè els menors d'edat doncs no puguin accedir tan fàcilment com passa ara, no?
Mm-hmm. És com has dit, és que no, sí, que no hi puguin accedir tan fàcilment, perquè se les inventen per saltar molts controls, eh? Però, en tot cas, hi ha dues coses positives. Una és que dificulta l'accés a continguts que no són adequats a la seva edat, i l'altra és que això està en mans de l'administració pública i no de qualsevol empresa privada que no saps ben bé què en fa de les dades personals que recullen a través d'aquestes aplicacions.
I com serà?
Doncs la veritat és que no sé com serà, perquè no estic en el desenvolupament d'aquesta aplicació, però per les persones que estem com treballant al voltant del que és la incorporació de l'ús de la tecnologia amb consciència, sí que veiem que això és una eina més i que com a famílies, com a pares, mares, educadors, el que no podem pensar és que això ens resoldrà el problema. Això és una peça de tot el puzzle, per dir-ho així. És una eina més que tenim al nostre servei, a la nostra disposició, però que no hem de delegar el que ni diem el control parental de l'ús de la tecnologia a les aplicacions, ni a aquesta ni a cap.
Exacte, molt important això que estàs dient, no? Que al final és una eina, una ajuda més, però la feina l'han de fer els pares, en aquest cas han de ser ells els que han d'educar els nens i les nenes a l'hora de posar aquests límits, i això servirà com una ajuda, però no com a substitució en cap cas d'aquesta educació.
Està clar, la feina d'acompanyar, una eina el que et pot és donar informació i aquesta i limitar el pas a segons quins continguts, però aprendre a utilitzar un smartphone, una tecnologia tan potent com aquesta, és una cosa molt més complexa que limitar, perquè limitar no aprens, no?
Clar.
El que t'assegura és que o t'ajuda a que no tinguin accés a continguts que els pot fer mal, no?
Clar.
O que ho tenen més difícil.
Clar, i al final, doncs, també compartint, depenent de l'edat que tinguin els nens, compartir els motius, no? I compartir, per exemple, l'objectiu, el perquè d'aquesta decisió, el perquè de que no puguin entrar a segons quins continguts, no? Que ho puguin entendre com una decisió coherent, que sàpiguen també el perquè i que doncs no s'amagui, no? Que ho utilitzin al seu favor, i així també els nens en són conscients i en són part d'això, no? Que al final no ho vegin com un càstig.
Sí, la veritat és que si ve d'una regulació així tan àmplia, per dir-ho així, que no és que els pares hagin decidit posar una aplicació a dins del mòbil que requereix tot un espai de compartir, reflexionar, el fet que això ho agafi un lloc, o sigui, l'administració, no? L'Estat, en nom de tots, potser ens fa perdre oportunitats de parlar-ne, perquè, doncs, diguem que el que està regulat no, que ja et ve donat, no hi ha tantes oportunitats per parlar-ne, perquè no és negociable. O sigui, és així, no? Ja està. Llavors, fins ara, l'haver de posar o no posar una aplicació, doncs, era una decisió de cada família. Hi havia famílies que sí, famílies que no. Unes ho feien amb això, les altres ho feien amb allò, i era tot un espai de reflexió, de debat públic, i es tenia més l'oportunitat de parlar-ne. I ara no sé si amb aquesta aplicació, si senzillament sabent que tal número de telèfon està vinculat a un ús d'un menor, si, no sé com funcionarà, perquè si és així, és que potser fins i tot treu això, l'espai de debat.
Clar.
Però no sé com funcionarà.
Perquè, clar, fins ara, abans comentaves, no se les ingenien totes per tal de poder accedir i saltar-se tots aquests controls, perquè, clar, no hi ha hagut fins ara una aplicació o un sistema que realment hagi funcionat i hagi limitat aquest accés al contingut més adult. Clar, no sé fins a quin punt ara aquest projecte o ara aquesta aplicació que posareu en marxa doncs ajudarà realment això. En què es diferenciarà o almenys quin seria l'objectiu per tal de no ser igual que les altres?
Jo penso que la principal diferència que podem veure des de Som Connexió és que és una aplicació en mans de l'Estat i l'altra és en mans d'interessos privats.
D'acord.
És a dir, que l'aplicació, a més de donar-te aquest servei, doncs, recull molta informació que és molt sucosa per fer-ne negoci, també, no? Llavors, dona més seguretat. Però la veritat és que nosaltres no tenim informació de com pensen fer-ho perquè no hi hagi accessibilitat. Moltes de les aplicacions de control parental que existeixen, el que fan és que els pares, les famílies, poden delimitar a quin tipus d'accés es pot o no es pot fer, o sigui, es poden o no poden arribar als seus fills, no? En aquest cas, m'imagino que vindrà com preconfigurat i que es pugui més o menys adaptar en funció de l'edat dels nois, noies, no ho sé.
Uh-huh.
La veritat és que en tenim poca informació com per poder ara valorar més enllà d'aquest element que és molt important, que és que hi ha moltes aplicacions de control parental i que fins ara totes elles estaven en mans privades i que se'n pot fer un mal ús de tota la informació hipersensible que es recull a través d'aquestes aplicacions.
Clar. També el que abans dèiem és aquesta desconfiança que potser es crea entre fills i pares sobre el fet de la vigilància, sobre el fet del control, de limitar-los l'accés. Però, clar, cal recordar que no estem vigilant els nostres fills, no? Sinó que estem acompanyant i ajudant a que s'eduquin correctament, no? Això també és una cosa fonamental a l'hora de crear un projecte com aquest i de crear doncs, un mecanisme per tal de que no arribin a certs punts i a certes visualitzacions com les que estem parlant, no? Suposo que aquest és l'enfocament que s'ha de donar.
El projecte permet tenir una aplicació que controla l'accés als continguts. I aquesta aplicació en les famílies se'n pot fer un ús educatiu o un ús de vigilància. I això sí que recau a les famílies.
Clar.
És a dir, que la família és la que té el lliure albir a l'hora de decidir quin enfocament li vol donar a l'acompanyament. De fet, nosaltres recomanem clarament que allò que s'ha de fer és acompanyar, perquè la vigilància només són elements de control i que esperona, i especialment en aquesta edat, no? Que quan hi ha elements de control, com a jove, el que en els límits et convida a saltar-los. És una invitació directa. I està bé, perquè de fet la joventut, per definició, està cridada a la humanitat doncs a trencar patrons per dibuixar-ne de nous pel futur. I són els que han de marcar i han de fer dissenyar i fer evolucionar la humanitat, en definitiva, no? Mm-hmm. Per tant, de disseny venim així els humans, que a l'adolescència i a la joventut intentem trencar els patrons per posar-nos, per configurar nous escenaris i noves realitats, no? Doncs la vigilància l'únic que provoca és gairebé això, posar reptes de com saltar-t'ho. En canvi, l'acompanyament és molt més centrat amb el raonament, el per què és el que t'aporta de bo, i que podem fins i tot no estar d'acord, i que la mirada de l'adult, la mirada del jove pot no estar d'acord. Al principi, la mirada de l'adult, al principi de l'acompanyament, vull dir, quan són molt joves, la mirada de l'adult és la que s'ha d'imposar, i a mesura que el noi-noia doncs, va desenvolupant i va creixent i va demostrant certa maduresa, doncs pots anar retirant i deixant espai al seu propi posicionament i a la seva manera d'entendre les coses, no?
Exacte.
Però ha de ser gradual i ha de ser a poc a poc, de tenir molt poc marge a tenir doncs, tot el marge que hauran de tenir a partir dels 18 anys.
Exacte. Doncs aquesta aplicació per tal d'educar, acompanyar a les famílies amb l'ús conscient de les tecnologies i de la digitalització a través del telèfon mòbil, per exemple, que d'aquí a l'estiu doncs, farà el seu procediment per tenir finalment aquest projecte tan esperat per tots vosaltres. Així que moltíssimes gràcies, Mercè, sòcia fundadora de Som Connexió, per explicar-nos aquest projecte que està en marxa. D'aquí a l'estiu encara queda molt, però esperem que ens pugueu també explicar quan arribi el moment, finalment, com és aquest projecte i quines conclusions traieu. Així que moltíssimes gràcies i endavant amb tot això. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Alguna vegada heu sentit estar atrapats o cremats de la feina? Això és el que els hi passa a les persones que pateixen burnout, una síndrome que des del gener del 2022 ja ha estat diagnosticada per l'Organització Mundial de la Salut com una malaltia. Es tracta d'un estat de desmotivació i esgotament en resposta a una situació d'estrès crònic a conseqüència de les característiques de la feina i de l'organització. Un desgast mental, físic i també emocional que s'ha anat agreujant cada vegada més i pel qual la persona ja no té prou capacitat per poder-hi fer front. Parlem d'aquesta síndrome i de com podem posar-li remei amb la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Dolors Líria. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta síndrome en què consisteix? És un simple estrès?
Bé, seria un estrès perllongat en el temps, derivat d'una situació de malestar vinculada a la feina, no? Alguna qüestió que tingui a veure amb la feina, generalment.
I quins són els seus símptomes? Com podem detectar que estem patint això?
Doncs hi ha diferents símptomes, alguns són somàtics, físics, com per exemple insomni, desordres gastrointestinals, mal de cap. Després hi ha altres que són més de tipus psicològic, per exemple, doncs la persona comença a sentir-se més trista, més desmotivada per la feina, comença a tenir malestar per haver d'anar a treballar, per exemple, els diumenges es fan molt, molt difícils de pensar que el dia següent ha d'anar a treballar, i després també de tipus comportamental pot ser que la persona estigui més irascible o fins i tot més aïllada. I sobretot hi ha un símptoma, diguem, molt habitual, que és que el rendiment baixa.
Clar, es calcula que 100 de cada 10 persones han patit, pateixen o fins i tot patiran aquesta síndrome.
Sí, els entorns laborals cada vegada són més complexos. No vol dir que aquesta síndrome hagi nascut ara, aquest malestar té molt de temps, no? El que passa és que sí que és veritat que ara el tenim molt més identificat i, a més, hi ha molta més complexitat, no?, en els entorns laborals. Llavors, és molt habitual doncs, trobar persones dintre les organitzacions que estiguin patint això, no?, en aquests moments, o que ho hagin de patir en el futur.
Clar, tu dius que ja fa temps, no?, que existeix, però és veritat que la pandèmia ha agreujat encara més aquests símptomes?
En determinades posicions sí, perquè professions com les sanitàries o les vinculades a l'ensenyament, que ja de per si tenen una predisposició més alta, no?, que les persones puguin patir burnout, doncs després de tot el que ha passat amb la pandèmia, lògicament això s'ha agreujat moltíssim.
Clar. Es pot confondre, per exemple, estar cremat a la feina o patir estrès amb el fet de tenir una depressió? Té relació una cosa amb l'altra?
Hi ha símptomes que són comuns, però són coses diferents. Estar estressat té a veure amb aquest sentiment de no poder, diguem, cobrir la demanda que se'ns dona, no tenir recursos suficients per poder fer allò que se'ns demana. El burnout està més relacionat amb una situació més prolongada en el temps, progressiva, de malestar, molt vinculada moltes vegades a un sentiment com de decepció, de com haurien de ser les coses, o de sentir que no tens sortida, que no pot canviar aquesta situació d'alguna manera, o que tu tampoc pots fer coses per canviar-la. I després estaria, evidentment, qualsevol d'aquests dos, estrès, perjuncat molt en el temps, un síndrome de burnout, si no es fa res i va pitjor la situació, lògicament la persona pot acabar desenvolupant una depressió. Clar. No necessàriament, però pot acabar així.
I quin és el perfil de gent que acostuma a tenir aquest burnout? Depèn de la personalitat o hi ha uns perfils molt fixes?
A veure, en realitat tothom pot patir burnout, perquè depèn molt també de la situació que s'està vivint. Hi ha situacions que predisposen a que les persones puguin estar que es puguin anar cremant, no?, a la feina, en el sentit de que no és només una vivència pròpia, sinó que majoritàriament està vinculat a situacions que també té una responsabilitat l'organització de veure com estan les coses, no? Però sí que és veritat que persones que són molt autoexigents o fins i tot amb un caràcter molt idealista, que no se senten bé quan les coses són com creuen, no?, que no són com creuen que haurien de ser, a vegades són perfils que tenen més predisposició. També persones que els hi costa molt posar límits als altres o posar-se límits a un mateix, no?, en relació a la feina.
I com podem prevenir patir aquest burnout?
De manera individual, perquè la responsabilitat sempre és compartida, des de l'individual fins a lo grupal i organitzatiu, de manera individual és important que nosaltres fem tot el possible per connectar amb les nostres emocions i anar entenent què ens passa en cada moment, perquè el burnout es va desenvolupant de manera progressiva i a vegades no ens n'adonem fins que no estem ja molt cremats. I quan estem així, llavors la situació és més difícil d'abordar.
Exacte.
I a nivell d'organització, doncs des dels lideratges, és molt important, i això a la meva experiència veig, no?, que a vegades falta aquesta posició d'assumir l'haver de contenir el malestar de les persones que col·laboren amb amb els líders, no? Sí. És a dir, que no és una cosa externa ni és una cosa que no va amb ells, sinó que s'ha de poder mirar què passa i quins són els malestars de l'equip.
Mm-hmm. Clar, ara una persona, no, que no ho hagi previngut, que es trobi en aquesta situació, no, que ja està molt cremat, com ho pot solucionar? Perquè, clar, no deixarà la feina.
Clar, partint de la base de que tothom no es pot permetre deixar la feina, segons com la persona estigui, si realment arriba un punt en el que se sent molt limitada, no?, en la seva vida quotidiana i en el seu rendiment professional, el que ha de fer és demanar ajuda per poder tenir un espai, no?, amb un psicòleg, una psicòloga, mm-hmm, que l'ajudi a pensar en tot això, com ha arribat aquí i què pot fer perquè la situació sigui diferent.
Així doncs, és possible superar aquesta síndrome, aquest burnout?
Sí, sí, i tant. De fet, si la causa és molt concreta i té a veure amb una qüestió organitzativa, a vegades prenem decisions que canviïn aquesta situació, ja és un escenari més, uh-huh, facilitador de que la persona es vagi recuperant.
Ja es pot encaminar.
Si la persona està de baixa, va al psicòleg, es recupera, però després torna i la situació està igual, tampoc no haurem avançat gaire.
Clar, entraràs llavors en aquest bucle, no?, que es diu.
Sí, exacte.
Doncs, Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar nosaltres sobre aquesta síndrome, no?, que segurament molta gent estigui patint i potser ni ho sàpiga.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'aquí una estona encarem la recta final del programa per parlar de Manresa i d'una ruta que tindrà lloc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido al Corte Inglés para hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ya sabes. A ver, mira, estoy viendo que las pizzas Dr. Edgar las tienen. Y el lavavajillas a máquina Fairy All in One, que nos hacía falta. Bueno, pues mira a ver si necesitas algo más, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una ruta, una botiga i una aplicació. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem explicar que ja s'ha iniciat la ruta 5 punts cardinals, una ruta solidària de 5.200 quilòmetres que des del Club Motero Solidarios de León, l'únic de fet reconegut a nivell europeu, porten a terme per tal de donar a conèixer i recaptar fons a favor de FEDER, la Federació Espanyola de Malalties Rares. La persona que la gesta és un motorista del club, Anselmo Tascón, que ja va fer fa uns quants anys una altra ruta a favor de la leucèmia per tal d'ajudar la gent que pateix aquesta malaltia a Noruega. I avui el tenim al telèfon perquè ens expliqui com serà aquest nou indret, com serà aquest nou tour que fan, aquesta nova gira i aquesta ruta dels 5 punts cardinals. Anselmo Tascón, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Claro, tú ya tienes experiencia. Ahora contábamos que has ido hasta Noruega para ayudar también a otras personas. ¿Qué es lo que sientes?
He estado ya en otro viaje solidario y bueno, pues sí, un poquito de... Tampoco es que sea mucha experiencia, pero bueno, sí, un poquito sí.
Claro. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿En qué momento surgió la idea?
Bueno, pues mira, precisamente surgió esta idea cuando volví de la otra, yo tengo un amigo que es de Moteros Solidarios, es el hijo del presidente, Javier Carro, que precisamente tiene una enfermedad rara, y cuando volví del otro viaje me dijo su madre, dice, oye, pues ¿y por qué no haces otro viaje para solicitar fondos y sobre todo para dar visibilidad a las enfermedades raras. Y bueno, pues quedó así, vino la pandemia y al final me he decidido a hacerlo por precisamente por eso, por las enfermedades raras. Y de ahí fue donde surgió precisamente el viaje. Uh-huh. Y la diferencia con el otro viaje, pues bueno, aparte de que me toca un poquito más cerca porque tengo un amigo que tiene enfermedad rara, el tema es que esta vez he querido hacerlo en España para ir concienciando por España, ir haciendo actos, porque claro, por Europa, pues bueno, puedes hacer alguna cosilla, pero tampoco mucho, porque mi inglés tampoco es como para poder dar una hacer un coloquio con personas, y bueno, la implicación tampoco es la misma en Europa, con gente que no conoces y que encima no habla su idioma, que en España, que bueno, pues quieras que no, si no son los moteros, es gente que tiene este tipo de enfermedad cerca, pues siempre te apoyan en lo que pueden, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues aquí he sacado pues más, vamos a decir así, más partido a ese tema. Entonces, bueno, pues se van, de hecho estamos haciendo ya coloquios y mesas redondas y, bueno, pues alguna reunión en varios sitios. Y bueno, pues por lo menos se va a dar más a conocer que en el otro viaje pues fue nada lo que salía en las redes sociales y en los periódicos.
Exacto. Más. Vosotros mismos decís que vais a hacer ruido porque además habrá un encuentro de motos y coches clásicos. Se va a recibir a la llegada de algunas ciudades con moteros, ¿no? Con coches sí. clásicos. Para hacer ruido, básicamente, ¿no? Para haceros notar y poder, pues, dar la bienvenida a estas asociaciones, a familiares y a afectados y poder dar esto que comentabas, ¿no? Este coloquio, esta charla para dar a conocer a estas enfermedades raras y a sus protagonistas, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, haremos en Manresa, haremos precisamente una quedada con coches y motos antiguas y bueno, pues será allí una charla, una concienciación, en fin. Básicamente lo que intentamos hacer con este viaje es eso, concienciar a la gente y darle visibilidad a las personas que sufren las enfermedades raras, que no son solamente los enfermos, sino que son todos los familiares que están alrededor, porque un enfermo de enfermedad rara, bueno, pues por desgracia necesita siempre de alguien que esté a su lado pues toda la vida, porque una vez que tienes la enfermedad ya, por eso vienen bien los donativos, porque la investigación es lo que hace que la enfermedad rara se pueda vivir mejor con ella, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y no tener tanto sufrimiento como se tiene. Y ten en cuenta que, como dijo un microbiólogo en el foro de Sevilla de FEDER a nivel nacional, cuando vamos por la calle nos cruzamos con personas, pues de esas personas, cada 15, una tiene enfermedad rara. Entonces, bueno, pues es un número bastante significativo,
sí.
Con el cual pues nos tenemos que concienciar que eso está ahí y ya no es el dar dinero, que también, porque la investigación es fundamental, sino, como digo yo, el incluso echar un rato, echar un café con estas personas, oírlas, escucharlas, ayudarlas o, yo qué sé, acompañarlas al médico. Si con eso ya hacemos una gran labor, porque uh-huh. esta gente... bueno, pues todo eso te lo van a agradecer de mil amores.
Pues sí, toda la razón, Anselmo. Después de Manresa, ¿tenéis pensado también seguir con el tour?
Sí, sí, después de Manresa, vamos a ver, después de Manresa terminaremos el último punto que tenemos que tocar, que son los 5 puntos cardinales de España y la península. Pues el último punto va a ser precisamente el Cabo de Reus, ahí en Gerona.
Uh-huh.
Y al tocar ese punto ya la vuelta va a ser a FEDER, a Madrid, para hacer la entrega del dinero que se haya, de los donativos que se hayan recaudado. Y ya la siguiente paso será pues ya volver a casa y terminar el ciclo.
Exacto. Y sobre todo con una sensación de haber hecho algo bien, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que te queda ahí un gustirrimín de decir, bueno, pues todo el mundo te está apoyando, todo el mundo te está diciendo, joder, ya a mí me gustaría hacerlo, yo no tengo tiempo, bueno, pues mira, yo lo tengo y pues lo voy a hacer porque... porque me gusta ser altruista, yo soy donante de sangre, de órganos, de médula, soy de Monteros Solidarios, que también hacemos mototerapia con personas con discapacidades diferentes aquí en León y en los alrededores, en Palencia, en Burgos, en Valladolid. Y todo eso, quieras que no, te reconforta el ver que toda esta gente, porque les montes un ratito en moto, ya son los hombres más felices, o las mujeres más felices del mundo, pues eso, quieras que no, reconforta también. Sí,
exacto. Sí. Qué suerte tienen de tenerte cerca, Anselmo. Ojalá todo el mundo fuera como tú y con todo lo que nos has contado que hacéis. Muchísimas gracias por esta ruta de los 5 puntos cardinales. En Manresa, dentro de nada, vais a estar con esta llegada de moteros y de coches clásicos para dar la bienvenida a estas personas con enfermedades raras, y de aquí en adelante pues a ayudarlas con todo lo que podéis, y desde aquí pues a hacer difusión también para que todo el mundo vaya y colabore con estas asociaciones, con esta federación en concreto, FEDER, y que se dé visibilidad, que es muy necesaria, y se avance en la investigación. Anselmo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros sobre todo por la repercusión que dais a este tema, que bueno, sin vosotros no podríamos llegar a todo el mundo, que llegamos solamente con meter ruido con la moto. También necesitamos de vuestros altavoces para llegar a más gente.
Muchas Entre gracias. Todos lo gracias. Hacemos, gracias, que vaya muy bien.
Gracias, un saludo.
I ara parlem de que a Barcelona, concretament el número 176 de la Travessera de Gràcia, tenim els veïns més internacionals de la ciutat. I no parlem, per exemple, d'uns veïns qualsevol, sinó que parlem de Tintín i Milú, l'única botiga oficial del país dedicada a les aventures de Tintín, una de les sèries històriques de còmic més expandides d'Europa, i de la que avui volem parlar amb la que és la seva propietària, la Laia Soler. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo, i em consta que així és, que Gràcia està molt content amb aquests veïns que tenen, no?
Jo crec que sí, que a ser una botiga d'un personatge tan internacional, però al mateix tan proper i familiar, fa que acabi sent part del barri, una part més del barri, un personatge més, un veí més.
Al final, aquesta botiga és un racó de Gràcia, on no només hi trobem els còmics o els llibres de tota la vida, podem dir, sinó que trobem tot tipus d'aventures, personatges, objectes de tota mena, que és el que la persona que vagi allà pot trobar i li pot fer més il·lusió trobar del personatge.
Ui, això depèn molt de cada persona. La veritat és que entre els fans de Tintín hi ha moltes diverses personalitats, i n'hi ha que, per exemple, només es volen centrar en llibres, no només de les aventures, sinó monogràfics que parlen sobre el món de Tintín, sobre el món d'Hergé, fins i tot sobre el món de personatges dins de les aventures de Tintín, com pot ser la Bianca Castafiore, el Haddock, el Tornasol o el Chang. I n'hi ha d'altres que, en canvi, doncs, els agrada molt posar-se samarretes, anar-se'n a la platja amb una tovallola de Tintín, col·leccionar figuretes de resina o de PVC. Hi ha molts, molts, molts articles diferents. Els més petits quasi sempre frisen per tenir un Milú de peluix. I la veritat és que jo crec que, en general, hi ha articles per tots els gustos.
Perquè els clients que venen, qui acostuma a ser?
Doncs hi ha una miqueta de tot. Si bé és cert que hi ha una franja d'edat bastant gran, que potser són els que van descobrir Tintín a mida que s'anaven publicant aquí mateix, vull dir, quan es van publicar aquí, a partir dels anys 50, i aleshores doncs tenen un record de la seva experiència quan eren petits, això els vincula d'una manera molt, molt especial a les aventures. També és cert que molts d'aquests personatges venen amb els seus nets i els hi transmeten. I cada vegada hi ha més gent jove, i sorprenentment, a vegades fins i tot hi ha gent que per edat sembla que no els hi hauria d'haver tocat, no? Que els hi ha correspost una edat molt més carregada d'inputs no només a nivell de còmics, sinó també televisius, però també n'hi ha de gent jove que ve.
Mm-hmm. Perquè, clar, ara comentava, no?, el fet de que no només veneu llibres o articles, per exemple, del Tintín, sinó que també moltes coses més. Què és el que creieu que us pot diferenciar de la resta de botigues que pot col·leccionar també doncs, articles d'aquest personatge?
Bueno, principalment que al ser la botiga oficial i una botiga completament dedicada a Tintín i les seves aventures, probablement el coneixement i l'efecte que li tenim a tot el conjunt estigui per sobre del que poden trobar en altres botigues on hi ha molts altres personatges, molts altres inputs, i que aleshores allò que diuen en castellà de qui mucho abarca poco aprieta, doncs d'alguna manera l'exclusivitat també fa que hi hagi un coneixement i una deferència especial.
És com endinsar-se, no?, dins del món de Tintín.
En certa manera sí, però bueno, també s'ha de deixar clar que això no és com una botiga Disney o no és un parc temàtic, saps?
Exacte.
És el Tintín té un rerefons molt més cultural i és un reflex i referent de tot el que ha anat passant a la història o de gran part del que ha anat passant a la història al llarg del segle XX, amb el qual hi ha molta gent que, per exemple, doncs, potser els fa molta gràcia comprar-se una figureta del Turlurón Alegre de Tintín als Pícaros, però clar, aquella persona ha llegit un llibre que parla a Sud-amèrica, que parla de dictadures, que parla de tota una situació que està inspirada en la realitat.
Mm-hmm. I de
això
fet,
passa...
Sí, digue'm.
No, dic que això passa en moltes altres aventures i en molts altres personatges.
Clar.
I aleshores el que compra Tintín moltes vegades compra un trosset d'història del segle XX, no només compra una aventura o un record.
Clar.
O un personatge divertit, sinó que va tot vinculat.
Més enllà. I de fet, com deia, és la tercera botiga oficial de Tintín que s'ha obert a tot el món, no? Hi ha una a Londres, una altra a Tòquio, i després la tenim aquí, a Barcelona, no? D'on et va sortir, a tu, Laia, per exemple, sent com la propietària, no?, de la botiga, aquesta passió per voler obrir la botiga de Tintín aquí a la ciutat?
Mira, es van unir diverses coses. Per una banda, doncs, jo vaig créixer amb Tintín i li tenia, doncs, bastant afecte, tot i que el vaig descobrir amb potser 5 anys, 6 anys, jo reconec que els primers anys a mi em costava, vull dir, no era una lectura facilíssima. I a partir d'una certa edat, 10, 11 anys, vaig començar a connectar amb una mica més la profunditat progressivament, perquè després de gran he tornat a descobrir coses rellegint les aventures, no? I després, al llarg dels anys, doncs, estava vinculada amb certa proximitat d'amistat i de família amb persones que també estaven vinculades a aquest món i es va donar aquesta possibilitat. Mm-hmm. I jo la vaig voler aprofitar perquè quan jo era adolescent hi havia hagut una botiga al carrer del Pi que es deia Tintín. Aquesta botiga, per raons diverses, doncs al cap dels anys va tancar. I semblava que hi havia com un buit dins de Barcelona i en realitat quasi de Catalunya i potser et diria fins i tot d'Espanya, no? Hi havia un buit, hi havia una absència d'articles de Tintín i era com si s'estigués quedant en l'oblit. I bueno, per mi, com t'explicava, que no només és la vinculació amb mi, sinó en tots els aspectes històrics i que té, saps? Totes les connotacions i el personatge de relació amb el segle XX, doncs em semblava molt interessant obrir aquest espai i que hi hagués moltes persones que poguessin acostar-s'hi i recuperar aspectes de la seva vida, dels seus records, de la seva joventut, infantesa, i altres que ho poguessin descobrir.
Clar. I a Gràcia, per alguna cosa en especial?
Perquè jo soc gracienca.
Ah, mira.
Jo soc gracienca i sempre, bueno, és el meu barri, m'agrada molt, me l'estimo molt, i sempre he pensat que era un lloc on encaixava perfectament aquest tipus de botiga, que encara que molta gent es pot pensar que és una franquícia, no ho és. Al final és un projecte familiar. És un negoci com tants altres, simplement dedicat a Tintín. I bueno, em va semblar que era un bon lloc, hi passeja molta gent, cada vegada hi ha més gent, no només de tot Catalunya, sinó de tot el món, que passeja pel barri, i bueno, en aquestes raons principals.
I d'això et volia parlar, no? Perquè no només és una botiga que vengui a Barcelona, sinó que rep encàrrecs de tot el món, no? Es passen molts turistes per aquí? Ho poden demanar també, per exemple, online? Hi ha opcions?
Online ens poden comprar de tot el món, pràcticament. I alguns ho fan a través de la web, alguns ens contacten per correu electrònic, depenent una mica d'on ens truquin, de quines siguin les seves consultes, perquè no sempre és fàcil. O sigui, aquest esforç afegit que fem nosaltres per poder-ho enviar a altres llocs del món no sempre resulta l'opció més fàcil per nosaltres. I després, quan arriben èpoques de turisme, l'estiu, per Setmana Santa, algun cap de setmana que d'aquests que, per exemple, a França, a vegades els nens tenen una o dues setmanes de vacances i aprofita la família per fer viatges, doncs venen. La veritat és que n'hi ha molts que venen i ho gaudeixen, a vegades amb sorpresa perquè no ens coneixien, a vegades ens han conegut a través de les xarxes socials i ens expliquen que han vingut expressament.
Clar, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, al final, doncs, són unes històries a les que han d'endinsar-se i entrar en aquesta botiga de Gràcia, doncs, per descobrir, no?, tots aquests racons i tota aquesta vida del Tintín. Deu fer gràcia a tots els que venen de fora i també ens la fa a tots els que vivim a la ciutat, perquè al final, doncs, és una botiga que no trobes en el dia a dia a qualsevol lloc, no? Al final és un lloc especial, una botiga especial, amb un personatge com Tintín i amb la Laia Soler, amb la seva propietària allà al capdavant, que ens pot explicar totes les històries. Moltíssimes gràcies. També suposo que deus estar molt contenta, no?, per poder dedicar-te a la que era la teva afició de petita amb el Tintín, amb el teu personatge preferit. Així que et donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat i ens hagis apropat una miqueta més en aquest món.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I parlem ara del llançament de Balance Phone, una nova aplicació de telèfon mòbil dissenyada per fer un ús saludable de la tecnologia i deixar enrere les distraccions de les aplicacions addictives dels nostres dispositius. La implementació d'aquesta eina del mòbil fa guanyar temps als seus usuaris i també recuperar el control de l'ús del dispositiu. En parlem, si és així, amb el Carlos Fontclara, que és un dels cofundadors. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquest és el principal objectiu de l'aplicació, oi?
Exacte, ho has definit perfecte.
Perquè realment, en el moment que vau pensar en fer una aplicació, què és el que us venia al cap? Què volíeu fer realment? El fet de que la gent, doncs, no estigués tan enganxada, però alhora també és una aplicació de mòbil. Com ho volíeu encaminar?
Sí, de fet, tot comença per experiència pròpia, de donar-nos compte nosaltres mateixos que estàvem fent servir massa el mòbil i ens estava robant massa temps, i de parlar-ho entre nosaltres sempre havíem volgut emprendre i vam veure que podia ser alguna interessant. Vam veure sobretot que al nostre entorn moltíssima gent tenia el mateix problema, i la primera idea va ser llançar un dispositiu propi que directament no tingués aquestes aplicacions. I després vam entendre que era més fàcil llançar una aplicació, primer veure si solucionàvem el problema i després avançar cap a aquest dispositiu. I aleshores el que hem fet, hem llançat l'aplicació ara de moment gratuïta perquè volem que el màxim de gent la pugui fer servir i, bueno, anar veient com estem solucionant el problema i després seguir avançant i acabar llançant aquest dispositiu propi.
Perquè d'aplicacions addictives, a quines us referiu?
Sí, ho vam definir com a totes aquestes aplicacions que estan optimitzades perquè l'usuari hi passi el màxim temps possible. Llavors, al final, això es resumeix en xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, pornografia i apostes.
I amb aquesta nova aplicació, amb el Balance Phone, què és el que es faria? Estarien totes aquestes aplicacions eliminades? Com seria això?
Exacte. El que fa l'aplicació és modificar la interfície del mòbil, la fa molt més simple eliminant tots aquests colors de les apps, el que fa és la fa en blanc i negre amb una llista on és molt menys, diguéssim, appealing a el que és interactuar amb el mòbil, i després el que fa és bloquejar aquestes aplicacions. Llavors, quan tu te la descarregues, pots accedir-hi, però al moment d'obrir-la et surt una pantalla que no et deixa entrar l'aplicació i simplement et retorna a la pantalla d'inici.
Per gent molt addicta, no? Suposo que... Clar, bueno, com
gent molt addicta, gent que vol desconnectar una mica i fer un ús més intencional de la tecnologia.
Exacte, clar, com abans comentaves, el fet de que se us va ocórrer a vosaltres mateixos, no?, per experiència pròpia. Clar, sou dos emprenedors barcelonins de 24 anys, tu, Carlos, i l'Albert, i clar, ho viviu amb experiència pròpia, a la vostra pròpia pell, dia sí, dia també, i suposo que també en el vostre entorn d'amics, de familiars, i doncs de tot una mica, no? Suposo que és el dia a dia de vostra i de la gent que us envolta.
Totalment. Sí, ho vam veure molt clar. I a més, a la que vam tenir el producte preparat, nosaltres mateixos el vam començar a fer servir i hem vist un canvi brutal. O sigui, hem passat els dos de fer-lo servir entre 4 i 5 hores al dia a passar només una hora al dia, i ha sigut una sensació de liberació increïble. I a més, vam veure després que era un producte que, per casualitat, però que després ja ho hem anat adaptant cap a això, s'adequava molt bé pels pares, perquè al final és una solució que tu pots instal·lar directament al mòbil del teu fill i ja saps que està en un entorn segur i protegit.
Mm-hmm, exacte. Clar, té una funció també educativa, en aquest cas, de pares cap als més petitets, cap als seus fills i filles, i clar, suposo que deu ser bastant útil, però sí que és cert que hi ha, per exemple, el fet de poder decidir quina aplicació ens restringeix, quina no. Per exemple, jo què sé, si volen tenir xarxes socials però no volen que el nen, per exemple, accedeixi a altres continguts, no? Per exemple, ara explicaves pornografia o altres aplicacions, es pot decidir o han de ser totes alhora?
En el nostre cas són totes alhora, perquè nosaltres creiem que l'única manera de canviar els hàbits, de veritat, és sent una mica radicals amb la solució, però al final el nostre missatge no és no tinguis xarxes socials i no accedeixis mai a aquest tipus de continguts. Al final el que volem és que no ho facis les 24 hores del dia on el mòbil està amb tu a tot arreu en situacions en què no ho hauries d'estar fent. Clar. Llavors, sí que defensem bastant i que al final aquestes aplicacions tenen cert valor, sobretot a partir d'algunes edats, però el que defensem és fes-ho en un entorn controlat, en una unitat de temps molt definida, com pugui ser a l'ordinador un cop estàs a casa, o amb un iPad, si tens un iPad. Però creiem que el problema és fer aquest ús excessiu quan el tens al mòbil i tot el temps t'està reclamant la teva atenció les 24 hores del dia.
Mm-hmm. Clar, molta gent, per exemple, també del meu entorn, no?, que més o menys tenim la mateixa edat, el que fa és desinstal·lar-se les aplicacions, no? Desinstal·les Instagram, desinstal·les, jo què sé, Twitter, WhatsApp, però amb això doncs t'estalvies haver de seleccionar i ho fa tot per tu, no?
100%. De fet, nosaltres ho vam intentar. La nostra primera reacció va ser aquesta, de dir, bueno, ens esborrem les aplicacions i veiem com va. I per una raó o una altra sempre acabàvem veient que acabàvem tornant a instal·lar-les i tornant a fer-les servir.
Sí.
El que hem fet amb l'aplicació és això, intentar evitar i posar el màxim de fricció a l'hora de tornar a instal·lar-te aquestes aplicacions.
Doncs, Carlos Fontclara, un dels cofundadors, juntament amb l'Albert Beltrán, d'aquesta aplicació Balance Phone, per tothom que vulgui desconnectar una miqueta, desintoxicar-se una mica de les xarxes socials i d'altres aplicacions addictives, doncs ja ho sabeu. Apliquem, com es diu això? Ens baixem el mòbil, no? Ens descarreguem, ara ho dic, Balance Phone, i ens oblidem durant un temps d'aquestes aplicacions i així tenim una mica la ment més lliure. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta aplicació, a veure si va endavant i si a poc a poc doncs, teniu tot aquest èxit que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Super, moltes gràcies a tu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb el Grup Popular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.